La xarxa de comunicació local.
Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell, al 107.1 de l'FM. Una nova jornada, un nou dia de programació. Avui és dilluns 10 de febrer del 2025. Sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos amb un contingut que desitgem us agradi, que us ajudi a passar tota aquesta bona jornada, a més recordant que el podeu seguir a més a través d'internet, per una banda, a www.rtp-elvendrell.cat, radiolínia, ràdio la carta. També hi podeu posar imatge, el podeu seguir a través de les càmeres de televisió El Vendrell, el magazín matinal La Calaixera, que de seguida començarà, presència a les xarxes socials i en tot això sempre, sempre, sempre un ampli contingut informatiu. És un plaer acompanyar-vos, contingut que està a punt i disposat i que encetem ara mateix. Som-hi.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtbelvendrell.cat.
Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Comencem setmana. A més, avui és dilluns 10 de febrer, programa número 3718. I això, la intenció, l'objectiu, les ganes de sempre acompanyar-vos, de portar-vos tota aquesta estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, sense voler anar més enllà, però amb tot el rigor del món mundial i amb tota la professionalitat possible, això que sempre quedi clar. A més, si voleu participar i ens voleu enviar un missatge, podeu fer-ho també en qualsevol moment a través de WhatsApp, a través del missatge de WhatsApp del telèfon 638 58 99 88 o al correu electrònic calaixera@rtb-elvendrell.cat, calaixera@rtb-elvendrell.cat. Per començar, i sempre ho fem així, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero, que ens expliqui el temps que ens espera avui dilluns i potser una mica aquesta setmana. Ja hem triat una primera cançó que ens ajudarà a posar ritme, l'escoltarem, això ens portarà cap a l'actualitat destacada, les notícies del dia, sobretot repassarem les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local. També ja és un apartat habitual aquest butlletí que ens farà saltar cap a la segona part de Calaixera amb més coses. Avui dilluns tornem a reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Avui en principi hem de marxar cap al Consell Esportiu del Baix Penedès i la importància de l'esport i diferents activitats organitzats en aquesta matèria. A banda, diferents punts importants perquè fa l'agenda, l'activitat cultural. A les 11 tornarem a actualitzar les notícies i ja plantejarem tercera i última hora. Els dilluns tenim secció de cuina, secció destacada i prou esperada per tots vosaltres. A més, avui farem sortets. Per començar, però, anem per pams. En Salvador Rovira, que és el responsable, ens aproparà una nova recepta, ens explicarà els seus ingredients. Tindrem temps també per la participació o les trucades. I, de fet, això es tradueix en aquesta llista llarga de participació per aconseguir un àpat als 10 restaurants que participen i col·laboren amb nosaltres. De fet, són 20 àpats, perquè cada restaurant en regala dos. Així que moltes possibilitats per emportar-vos premi. I, de fet, això, com dèiem, avui toca fer sorteig. No us ho perdeu. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
El temps, pendents del temps, sempre per començar de la previsió, tot allò que ens destaca i ens explica també en Marc Rodero, que ja el tenim a punt. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Comencem setmana així una mica tapats, no, Marc? Veig.
Doncs sí, correcte. Avui la jornada vindrà marcada pels núvols, uns núvols alts que són presents a hores d'ara i que duraran bona part del dia, tot i que es podien obrir algunes clarianes. De fet, aquesta setmana vindrà marcada per la poca activitat meteorològica, amb l'excepció del dimecres, veurem què passa, però molts núvols, més núvols que no pas efectivitat pel que fa a la precipitació. Com dèiem, avui un dia marcat per la nuvolositat, es poden obrir algunes clarianes, poca cosa en conjunt, i amb unes temperatures que, tot i l'absència de sol, seran agradables al punt del migdia. Moltes màximes avui entre els 14, 15, algun 16 a prop de la costa. Situació marítima també tranquil·la per avui a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
Perfecte. Gràcies, Marc, per la informació. Que vagi molt bé. Fins demà.
Fins demà. Bon dia.
Bon dia. La previsió del mar, només començar, primer punt d'informació de servei d'aquest espai, però també podeu actualitzar i ampliar tota aquesta informació en els diferents punts informatius d'aquesta casa, en ràdio i en televisió.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Pura medicina, pura medicina.
Muerdo.
Pura medicina, pura medicina.
Una cançó, jo crec que d'aquelles optimistes, un cant vital a la vida.
Pura medicina.
I que justament és aquest títol, com ell diu, pura medicina.
És lo que pasa en tu pantalla, vaya. Sal de la cama y vámonos pa'l monte o pa la playa. Prende tu falla, falla. Vamos a darnos el baño del amor. Y luego uno de sol con vitaminas, batido de avocado y un bocado de frutos sin espinas, ¿te imaginas? Y luego un paseo por la Medina, bebiendo amor los dos, fumando vida, que el futuro te espera en cada esquina. Y esto que canto, mira, es pura medicina, pura medicina, pura medicina. Pura medicina, pura medicina, pura medicina. Pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina. Pura medicina, pura medicina, pura medicina. Que yo he venido aquí para dejar huella, ya luego me iré rumbo a las estrellas. No quiero dejar nada por sentir. Oye, vine aquí pa' para compartir y bailaré cuando vengan buenas. Voy a crecerme si vienen feas y levantarme si me toca caer. Voy a saltar muy alto y tú lo vas a ver. Pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina, pura medicina. pura medicina, pura medicina, pura medicina. La vida no es lo que pasa en tu pantalla, vaya. Sal de la cama y vámonos pa el monte o pa la playa. Pura medicina, 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 pura medicina.
Pura medicina, de Muerdo, la cançó per començar setmana i començar jornada avui, que ja som dilluns, el 107 amb bo de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 10 minuts. Notícies. Els pagesos han desconvocat els talls de carreteres que tenia previst fer aquest dilluns al matí. Ho ha anunciat aquest diumenge a la nit el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, després de reunir-se durant tota la tarda i el vespre amb l'entitat a Cervera. Bona part de la pagesia catalana que pretenia sortir de nou a les carreteres un any després de la històrica protesta organitzada per Revolta Pagesa, malgrat el desacord de sindicats com ara Unió de Pagesos i la JARC, que han advertit que no secundarien aquests talls. Ara han acordat mesures com l'augment de recursos per al control de la fauna cinegètica, especialment dels conills, simplificacions administratives, millores fiscals per als agricultors professionals que inclouen una rebaixa del tram autonòmic de l'impost que afecta els hidrocarburs i també els impostos de successions i transmissions, canvis en el pla de sequera, ajudes vinculades, adversitats climàtiques i altres problemàtiques del sector, mesures contra els robatoris, el compromís de fer un debat públic sobre l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur i la creació d'una comissió bilateral per revisar els compliments d'aquests acords, entre d'altres. Aquest dilluns estaven previstes afectacions en diversos punts de la xarxa viària a la comarca. Els talls s'havien de fer a l'AP7, a Llorenç del Penedès, i a l'AP2, entre Vila-rodona, a l'Alt Camp, i la Bisbal del Penedès. A banda d'això, altres qüestions destacades. L'Ajuntament del Vendrell iniciarà, de cara al mes de març, un pla de millora de qualitat dels serveis municipals. Ho farà amb un projecte pilot que començarà examinant el servei d'atenció a la ciutadania. I d'aquesta manera, la pròpia ciutadania podrà participar de manera anònima en un procés participatiu en forma d'enquestes que avaluarà diferents aspectes sobre el servei d'atenció al públic, com ara el tracte rebut per part de treballadors i treballadores, la condició de les instal·lacions o el temps d'espera del servei. Es tracta d'un projecte pilot que forma part del nou pla de millora dels serveis municipals que ha anunciat l'Ajuntament del Vendrell a través del regidor de Serveis Centrals, Baltasar Santos.
Iniciem aquest pla de millora de la qualitat dels serveis municipals. És un pla de millora que l'engeguem amb la idea de fer-ho el més participatiu possible. És a dir, partim de la base de que per qualsevol eina de millora hem de comptar amb la veu de la ciutadania, hem de comptar amb la veu de qui experimenta, de qui té l'experiència en la utilització dels serveis públics.
L'enquesta començarà a partir de l'1 de març i s'allargarà fins al 10 de setembre. Constitueixen la primera etapa d'aquest pla de millora. Després d'aquesta data, s'iniciarà la segona fase del projecte.
Iniciem aquest pla de millora de la qualitat dels serveis municipals. És un pla de millora. Un cop tinguem tota aquesta primera fase de recollida de dades, el que farem serà constituir un grup focal. Un grup focal és un grup, diem, en el que participin professionals, en el que participin ciutadans i en el que participin tots els actors que tenen a veure o que poden influir o que poden determinar quins són els indicadors de qualitat més adequats per establir aquest sistema de qualitat i el pla de millora que en definitiva s'implementarà al final del projecte.
I un cop finalitzat aquest projecte pilot amb el SAC, el pla de millora s'estendrà a altres àrees com l'oficina del Padró, la d'urbanisme o la de serveis socials. L'objectiu és arribar a tots els serveis municipals per tal de garantir una millor eficiència i experiència de cara a l'usuari. I parlant d'altres municipis del territori, municipis com ara Calafell o Cunit, que continuen destacant-se com alguns de que experimenten un major creixement de població a Catalunya. L'IDESCAT ha fet públiques les dades definitives de la població a 1 de gener del 2024, on es reflecteixen els augments de les poblacions de més de 10.000 habitants durant el 2023. Calafell va registrar un augment de 1.085 habitants al 2023, arribant a una població que supera les 31.500 persones. De la seva banda, Cunit va guanyar 504 nous veïns, arribant als 15.750 habitants. Entre els 15 primers municipis de Catalunya també figura el Vendrell, en el 15è lloc, amb un creixement de 841 habitants i passant dels 40.500 veïns. El Baix Penedès és la segona comarca de Catalunya que ha experimentat un major creixement de Catalunya, del 22,6%, només per darrere del Solsonès, que en aquest cas ha augmentat un 104,8%. L'any 2023 va sumar 2.600 nous empadronats, pel que fa que ja s'hagin superat els 118.000 ciutadans. Tot i que el Baix Penedès no ha deixat de créixer demogràficament els darrers 30 anys, l'increment de població més significatiu es va produir a partir de la pandèmia de Covid, quan moltes famílies van traslladar-se a viure a les segones residències. La tendència encara s'ha mantingut per un altre factor, com el preu de l'habitatge més assequible a l'àrea metropolitana de Barcelona. El creixement demogràfic, que representa un repte important per als ajuntaments dels municipis costaners del Baix Penedès, que han de dimensionar els serveis bàsics a la demanda poblacional, que tenen poc marge de temps. I aquesta interrelació entre municipis, la sorra que s'acumula a l'entorn del port de Coma-ruga servirà, si cal, per regenerar la platja de Mas Mel de Calafell, que pateix cada any un dèficit de sorra considerable. Ara fa un any que es va fer un primer trasllat que es podria repetir si les circumstàncies ho recomanen, amb el vistiplau del Ministeri de Transició Ecològica. Des del consistori calafellenc es dona per fet que serà necessari fer aquest trasllat de sorra cada any, i serà pels voltants del mes de juny. El cost de cada trasllat és d'uns 250.000 euros. En cada actuació es mouen d'entre 18.000 i 20.000 metres cúbics de sorra. I encara parlant del que s'anomena el Penedès Marítim, de cara al Carnaval, els municipis de l'Arbós, Cunit, Calafell, Cubelles i el Vendrell, que han presentat aquest Carnaval al Penedès Marítim 2025. Una coordinació que va sorgir per oferir una celebració festiva durant el període comprès entre el 27 de febrer i el 5 de març. Durant la presentació de les activitats a cada municipi, s'ha parlat del canvi d'horari d'alguns dels seus actes, en concret el canvi horari en algunes de les rues, com és el cas del Vendrell i Calafell, del divendres a la tarda, i fent que aquest any se solapin les dues rues. De fet, n'ha parlat d'aquesta situació la regidora de festes de l'Ajuntament del Vendrell, la Mariona Figueres, i la regidora de turisme de l'Ajuntament de Calafell, la Lluïsa Llastre. Escoltem a les dues.
En números que queden tant Calafell divendres com el Vendrell no ha afectat massa. La coincidència de grups, sí que és cert que hi ha grups i carrossaires, doncs, que han mostrat una molèstia del fet d'haver d'escollir, no? I hi ha altres que tenen la intenció d'intentar arribar a les dues. Per part de Vendrell, doncs, posarem el màxim de facilitats possibles perquè poguessin arribar.
Per part nostra, bueno, en el seu moment, nosaltres, a l'acabar el Carnaval, l'edició anterior, es va fer reunió que amb els diferents grups, i ja va sortir d'allà, tot i que nosaltres ja ho havíem estat parlant, ja portàvem un parell d'anys en les xerrades que anem fent, que ens anem parlant als diferents municipis, i ja ho teníem, no era decidit ara. El dia abans de la rua, doncs, vam estar inclús mirant, doncs, els grups que sortien a Calafell, els grups que sortien a Vendrell, doncs, per un mateix, per agafar i ficar, doncs, que tots els que sortissin a Calafell, que poguessin ser també dels primers a sortir allà perquè ens donés temps d'arribar, però vam veure que igualment al final era inviable. O sigui, eren les 10 de la nit i encara teníem grups de Calafell que estaven desfilant allà.
I de fet, en aquesta mateixa presentació, la regidora de festes de l'Ajuntament de Cunit, Montse Càmera, i la regidora de cultura de l'Ajuntament de Cubelles, Renata B2, ja van exposar que aquests dos municipis van trobar-se fa uns anys en la mateixa situació.
Hi ha gent per totes les rues. Si féssim les rues quan es va començar a fer el Penedès Marítim, si féssim les mateixes rues que en aquell moment, per exemple, hi ha moltes carrossaires que no podrien sortir a cap municipi. Jo penso perquè a Cunit havíem arribat a 70 inscripcions, per exemple, i era una rua molt llarga que al final la gent tampoc la ve, és molt difícil veure la tota. Ja sé que el carrossaire vol sortir de sorteu, perquè clar, al final fan una inversió i volen les subvencions, és normal, però jo crec que ha contribuït una part que jo valoro molt, és el tema de que es poguessin, perquè clar, al final Cunit tampoc podria assumir les 50 de Cubelles i les nostres, ara ja estaríem en un moment que seria impossible. Cubelles, l'ordre de sortida de les carrosses és per ordre d'arribada, per tant les que volen sortir a Cunit ja miren d'arribar les primeres per sortir les primeres i que després els doni temps d'anar a Cunit.
Enguany, tots els municipis habilitaran més espais per als autobusos, facilitant així la participació i l'organització de les rues, i a més, alguns d'ells es plantegen premiar les carrosses que facin servir aquest transport. Per ara, gairebé a punt de tancar definitivament les inscripcions, sembla que les rues d'enguany tornaran a ser exitoses en tots els municipis. A Cubelles ja inscrites un total de 4.000 persones i 50 carrosses, a Calafell 6.000 participants repartits en 50 carrosses i comparses cada dia. A Cunit també hi participaran 40 carrosses entre 4.000 i 500 participants, al Vendrell 45 carrosses i comparses i 5.000 participants inscrits. A l'Arbós hi ha registrades 33 carrosses i comparses. Un any més, el Carnaval del Penedès Marítim, que es presenta com una gran proposta plena d'actes per fer gaudir tothom d'aquesta gran festa. Més qüestions. L'Orga del Vendrell, en col·laboració amb l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, conviden a tothom a la presentació del llibre dels goigs de l'ermita de Sant Salvador del Vendrell. L'acte tindrà lloc aquest dimecres 12 de febrer a les 8 del vespre a l'Auditori del Tívoli. El llibre és un treball coral amb textos i música i el resultat de la feina feta per Salvador Arroyo, el Marc Caselles i en Jordi Quintana i en Lluís Cintes. La descoberta d'una partitura manuscrita del músic vendrellenc Benvingut Socies amb el títol Goig de Sant Salvador, amb lletra de mossèn Josep Pont Dalmau, va ser l'origen d'aquest treball editorial. L'acte finalitzarà amb la interpretació del cor zongora d'aquests goigos. A l'acte de presentació es podrà adquirir el llibre, que tindrà un preu de 10 euros. De fet, en parlarem amb els responsables, els protagonistes d'aquest llibre, demà en directe, demà dimarts, aquí a la Calaixera, a partir de 11:15. Impulsat per la Secretaria de Polítiques Digitals del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca Pública Terra Baixa s'assuma en el programa anomenat Més Digitals, una iniciativa que anima la ciutadania a millorar les competències i les habilitats amb els dispositius mòbils. A més de 9.000 cursos arreu de Catalunya i emmarcant-se en la campanya A Catalunya, ser digital no té edat, el Vendrell es desenvoluparà amb una durada de 15 hores repartides en 7 sessions de poc més de 2 hores cada una. Es realitzarà del 4 de març al 15 d'abril. El curs està dirigit principalment a homes i dones d'edat avançada, tot i que també a col·lectius que es trobin en situació de vulnerabilitat. El principal objectiu és el de lluitar contra la bretxa digital a través de cursos gratuïts, però també de caràcter presencial. I en tota aquesta part informativa també un apunt esportiu important. El Club d'Esports Vendrell ja és l'equip amb més copes de la princesa d'hoquei patins. Els jugadors d'Antoni Porta han golejat per 6-1 al Reus Deportiu Virgínia SB en la final disputada aquest diumenge en el pavelló Quim Tomàs, que estava ple fins la bandera, i d'aquesta manera aconsegueixen el seu tercer títol després dels aconseguits el 2009 i el 2020. Una blava a Pol Martínez passat el quart d'hora de joc permetia a Jordi Ferrer anotar l'únic gol del primer temps en falta directa amb un gran llançament de pala potent per l'escaire. A la represa, els roginegres sortien molt endollats i deixaven encarrilats el partit amb dues dianes seguides d'en Gerard Montserrat i d'en Gabri Villares. El filial reusenc intentava donar emoció al tram final amb un gol de Roger Fargas, però un hat-trick de manera consecutiva de Lluís Ferrer sentenciava definitivament el títol per als de Porta, mentre que Fargas tornava a aparèixer per maquillar el marcador i Magí Prats posava la cirereta per fer esclatar un Quim Tomàs entregat. El Club d'Esports Vendrell continua així el seu idili amb les finals, guanyant les 8 que ha disposat en tota la seva història i engrandint un palmarès que ja compta amb dues Copes del Rei, una Copa de les Serres, 3 Copes de la Princesa, una Lliga Catalana d'Hockey Lliga i una Lliga Catalana Plata, guanyada també a principis d'aquesta temporada. Tota la informació d'aquesta Copa de la Reina que es va disputar aquí al Vendrell i que ampliarà en els diferents punts informatius el nostre company Jordi Grell.
Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio al Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
5 minuts i 2 quarts en punt de 10. Saltem que pels diaris, les principals portades dels diaris. Avui que és dilluns 10 de febrer, una repassada que habitualment sempre comencem pel diari de Tarragona. Protesta desconvocada. No hi haurà talls, reduir la burocràcia clau en aquest acord entre pagesos i el govern. Habrà més controls de fauna i una reducció en l'impost d'hidrocarburs. Augmentarà el control contra els robatoris i es debatrà l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. És el titular principal. També es parla en portada de transports, avions en pràctiques que sobrevolen Tarragona, Constantí i Vilaseca a baixa altura. Un pilot assegura que la gent pregunta, però són segurs. I dediquen, de fet, la fotografia a portada. A Tarragona, ampliar el pont de Francolí i el carril bici de Llevant en el LIM, l'estadi on està l'Estat, ni tan sols ha posat data per a aquests projectes. Des del Vendrell, habiliten una sala per recollir les víctimes de violència masclista. Des de Màlaga, un home mata la seva dona davant dels seus tres fills de la parella i incendia la casa. Als Estats Units, Trump arrasa amb tot i firma centenars d'ordres en només 3 setmanes. I altres notícies encara encabuda en primera plana al diari de Tarragona sobre energia, febre per la instal·lació de plaques solars a les Terres de l'Ebre, un autoconsum elèctric que ha crescut un 31% només en un any. Els esports. El Nàstic salva un punt per 1-1 després d'anar perdent en un penalti inexistent. Els Grana van posar empat també de pena màxima davant de l'Osasuna. I des de Valls, 500 vallencs commemoren el mil·lenari de Montserrat, una nutrida representació que viatja al monestir amb el seguici. Canviem de portada. També ja com és habitual, anem a conèixer la informació en portada al diari Ara. També es parla de l'acord entre el govern i els pagesos per aturar els talls. L'executiu aprovarà demà un paquet d'ajudes i mesures per reduir la burocràcia i controlar la plaga de conills. Sobre el finançament, Esquerra Republicana de Catalunya accepta un consorci temporal per recaptar els impostos. Els republicans inclouen aquesta fórmula en la seva ponència política com a pas previ al traspàs total. L'objectiu és que l'Agència Tributària Catalana ja participi en la gestió de l'IRPF del 2025. En esports, el Barça no falla i s'acosta al liderat. Els blaugranes que van derrotar el Sevilla per 1-4 en un gran partit molt complet en què van jugar mitja hora amb un jugador menys per l'expulsió de Fermín, però van aconseguir l'objectiu de situar-se a només 2 punts del líder, el Real Madrid. Espanya suspèn en la lluita contra la pobresa energètica. El 20% de la gent té problemes per escalfar a casa seva. I Merz i Scholz topen debatent sobre immigració. El democratista és el favorit de cara a les eleccions del 23F. I ja acabarem parlant de La Vanguardia. El govern central intenta rescatar amb Junts 10.000 milions per les autonomies. La Moncloa vol pactar amb el partit de Puigdemont el paquet econòmic que va quedar pendent al decret òmnibus. Els agricultors suspenen les seves mobilitzacions a Catalunya. Indra creix amb la compra dispassat en el sector de la defensa. També en portada, el Barça goleja el Sevilla per 1-4 i estreny la Lliga. El Barça, que no va desaprofitar l'oportunitat que li va donar l'empat en el derbi madrileny per posar un altre cop a la Lliga ben ajustada. Els gols de Lewandowski, Fermín, Rafinha i Eric García i una gran exhibició coral situen els blaugrana a 2 punts del Real Madrid i amb 1 punt de l'Atlètic i en posició de lluita per al campionat amb sensacions renovades. A nivell polític, Feijóo anuncia bonificacions de l'IBI on governa el Partit Popular. El líder popular defensa vinculada a la despoblació i finançament. I, finalment, altres informacions més breus. Una cullera de plàstic sencera al cervell perquè fa la contaminació. I els Goya voregen un La La Land. L'actualitat i les notícies destacades de la jornada avui, que som dilluns, a través d'aquestes portades i com ja fem de forma habitual.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime, corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir y Andalucía.
Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
I nova secció setmanal amb aquesta vinculació i aquest agermanament amb Televisió El Vendrell i a través de la seva programació. Cada setmana el Connecta 14, tota l'actualitat de la comarca en format entrevista i a través de la direcció i la presentació de la nostra companya Sílvia Martínez. En el Connecta 14 d'aquesta setmana, que podeu veure per televisió tots els dimarts, es parla de seguretat i es parla dels Mossos d'Esquadra a la comarca.
Joan Molet, inspector i cap de l'àrea bàsica policial del Baix Penedès, benvingut al Connecta 14. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Bon dia, moltes gràcies també per haver-nos convidat.
Comencem fent una anàlisi d'unes dades que llegíem fa pocs dies en alguns mitjans, especialment digitals, en què recollien que de les 10 ciutats amb un índex de criminalitat més elevat de l'estat espanyol, doncs són ciutats precisament catalanes i la setena posició l'ocupa el Vendrell. Això és possible? I també ens interessa saber com s'han extret aquestes dades.
Bé, això són dades que em treu el Ministeri de l'Interior, val? I llavors aquestes dades teòricament les té de, diguéssim, de lo que és Policia Nacional, Cos Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra. I llavors aquestes dades sí que són reals, però també hem de tenir en compte de que nosaltres a Catalunya les policies locals estan incloses dintre el nostre sistema de denúncies, és a dir, utilitzen el mateix sistema i tothom que recull una denúncia a Catalunya es comptabilitza en el sistema de Mossos, en aquest cas. En la resta de l'Estat cal dir que les policies locals no estan incloses en el sistema del Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil i aleshores, evidentment, les dades poden variar, això està clar. El que també voldria fer palès és de que aquestes dades són del 2023, és a dir, són robatoris violents del 2023, perquè el 2024 encara no està tancat, el quart trimestre encara no està tancat, i llavors les dades reals del 2024 no les tenim. Sí que nosaltres, a nivell de Mosso, que encara no han sortit les dades oficials, però sí que podríem dir de que a nivell de Mossos, aquí, per exemple, aquí al Vendrell, els robatoris amb violència i intimidació, que és el que surt en aquests, els mitjans de comunicació, de que som la setena població d'Espanya en quant a robatoris amb violència i intimidació, han anat a la baixa. És a dir, si fem una comparativa del 2023 al 2024, estem baixant els fets moltíssim. Val? I a part d'això, hem augmentat també molt la resolució, és a dir, que l'eficàcia a nivell policial s'ha augmentat. És a dir, que evidentment els mitjans de comunicació surt que som la setena població, però que després s'hauria de matitzar com, què és el que és i com ha anat, i evidentment també s'hauria de matitzar de que la resolució també és molt, molt més alta.
Continuem. Sigui com sigui, estarà d'acord amb nosaltres en què la seguretat és una de les qüestions que més preocupa actualment els catalans, especialment els baixpenedesencs. A què creu que es deu?
Bé, hi ha molts factors que influencien, sobretot aquí al Baix Penedès, tant al Vendrell com tot la resta de les poblacions de la comarca. Val? Un dels factors importants que hi ha aquesta sensació més d'inseguretat que hi pot haver, no? Perquè nosaltres ho hem valorat molt, i la valoració que nosaltres fem a hores d'ara és que el Baix Penedès és zona d'influència de les àrees metropolitanes, que arriba moltes persones nouvingudes de les àrees metropolitanes, i que aquestes persones que arriben aquí són persones que amb unes necessitats bàsiques, vale? Necessitats econòmiques, necessitats socials, necessitats també de seguretat, i aleshores això pot donar la sensació de que hi ha més una certa alarma social en quant al tema delinqüencial, que realment, si miréssim les estadístiques, una comparativa també de l'any 2023 a 2023, han baixat bastant els fets delictius. És a dir, que llavors les estadístiques, el que és la realitat, no la percepció subjectiva, és que a nivell delinqüencial estem baixant. Sí que la percepció, doncs, és més... hi ha la sensació de que hi ha més inseguretat, però que realment no és així. El que sí que hi ha determinats fets que en generen certa sensació d'inseguretat, com poden ser, per exemple, les ocupacions. Al Baix Penedès tenim un parc immobiliari molt, molt, molt gran, tant el que és la zona costanera, que és la zona més urbana, i la zona també més rural, que hi ha moltes urbanitzacions disseminades a moltes cases desocupades, i que evidentment això, clar, si tu ets veí d'un carrer i t'ocupen una casa, doncs això te genera una sensació d'inseguretat més gran que si no te l'ocupessin. A més, també el problema de les ocupacions principalment és que majoritàriament està dintre de l'àmbit delinqüencial. Llavors, què és? Ens ocupen una casa, un habitatge, doncs per posar una plantació de marihuana, fan el defraudació de fruit elèctric, de l'aigua, tot això, i clar, això genera més alarma del que hauria de generar. Òbviament, amb això és un... és un, sabem que és una qüestió que preocupa el ciutadà i que nosaltres hi estem molt a sobre i intentem, sobretot amb el tema d'ocupacions, intentem ser molt proactius i poder donar o que vegin que hi ha una reacció policial adequada. El que passa que també a nivell legislatiu tampoc no ho tenim massa fàcil, és a dir, perquè a Espanya el tema és que preval el dret a l'habitatge que el dret a la propietat, i llavors això no és fàcil a l'hora de poder actuar a nivell policial.
Aprofitant que estem parlant ara d'ocupacions, hi ha certa desinformació sobre com s'actua a nivell policial quan hi ha una ocupació que sigui especialment conflictiva d'una propietat. No estem parlant de grans tenidors, sinó de propietat d'una segona residència, per exemple. Hi ha persones que pensen, mira, és que m'han entrat aquí unes persones i ja no els farem fora mai. Hi ha desinformació? És tan així o no és... No, o realment no. S'actua més amb més celeritat del que la ciutadania creu?
Realment no és tan així. És a dir, aquí sí que a nivell, tant el que és a nivell policial com a nivell de judicatura i de fiscalia, si un habitatge té un propietari, s'actua molt més ràpid. Val? El tema és que ens trobem que hi ha molts habitatges bueno, que el propietari són grans tenidors, que tampoc ells no realitzen les accions corresponents per poder recuperar aquella propietat, i aleshores sí que allò llavors costa més. Però si hi ha un propietari, bueno, s'intenta que sigui més àgil. Val? També s'ha d'entendre que nosaltres a nivell policial, si realment nosaltres anem amb un requeriment que hi ha una ocupació i que aquella ocupació d'alguna manera es pot, el que ha ocupat aquella casa pot dir que ja ha exercit la seva intimitat, ens és molt, molt difícil poder-los treure, és a dir, perquè preval el dret a la intimitat que una altra cosa. I llavors sí que s'han d'establir o activar els mecanismes legals a nivell de denúncia, jutjat, clar, i tot això ja s'allarga molt més amb el temps. Sí que realment nosaltres la premissa, i tenim instruccions, és a dir, de cos, és a dir, tenim procediments normalitzats de treball, en el qual ens diu que si l'ocupació, el que se'n diu ocupació en calent, que és immediatament que s'avisa, que ens avisen que aquelles persones acaben d'entrar, doncs llavors sí que nosaltres la nostra actuació policial és molt més ràpida i molt més àgil, i la majoria de cops els podem fer fora. Val? El problema és que si han exercit la seva intimitat, doncs això ja nosaltres, clar, aquí sí que podríem incórrer en un delicte de violació de domicili, i això, doncs, evidentment, no podem actuar.
Inspector, si haguéssim de fer una radiografia de quina és la situació en matèria de seguretat al Baix Penedès, què hi trobaríem?
Primer, és una comarca costanera en la qual hi ha, si miréssim a nivell delinqüencial, el delicte, diguéssim, que tenim més, o delicte estrella, és el fur, però el fur és normal en qualsevol lloc on hi ha, doncs, diguéssim, població que ve de fora, que passa les vacances, que, com a Barcelona, és a dir. Llavors, aquí el que sí que tenim és els furs, per què? Pues perquè, evidentment, tota la costa, a l'estiu, se triplica la població, i llavors, evidentment, els delinqüents doncs actuen doncs amb el descuit, val? És el que ho dèiem. Els furs són robatoris en els quals no hi ha violència, no hi ha intimidació, no hi ha força, i llavors actuen al descuit, i llavors això se'n produeixen molts. També hem de destacar que tenim uns mitjans de comunicació molt, molt bons, és a dir, el tren arriba directament fins a Sant Vicenç de Calders des de Barcelona, i clar, això també aprofita en delinqüència que es troba a les àrees metropolitanes per venir aquí, fer el robatori o fer la sostracció i marxar cap a Barcelona. Llavors així resten més en l'anonimat. Uh-huh. I l'altre fet, evidentment, és el tema de les ocupacions. És un tema que ens preocupa, per el que he comentat, que tenim un parc immobiliari molt gran, amb habitatges molt desocupats, segones residències, altres de grans tenidors, i això, doncs, evidentment, diàriament tenim un número important d'ocupacions o de requeriments per anar a una ocupació. Sí que també vull fer palès que a nivell judicial jo us diria que cada dia hi ha ordres judicials de desnonaments en domicilis que han estat ocupats. És a dir, que també s'actua doncs d'alguna manera, o sigui, que la justícia funciona. Sí que podríem pensar que va més lenta, però que realment funciona i les desocupacions, els desnonaments se realitzen.
Pel que fa a robatoris amb força, amb intimidació, veiem moltes vegades actuacions per part de Mossos d'Esquadra i es parla sovint de delinqüents multireincidents. Com es pot combatre això? Hi ha la crida també per part de molts grups polítics que s'han de prendre mesures perquè això deixi de passar amb persones que tenen 10, 12, 15 antecedents pels mateixos fets. Aleshores, arriba un moment que sembla que la feina de policial sigui en va, perquè aquella persona torna altra vegada al carrer i torna altra vegada a cometre el mateix delicte.
Sí, bueno, ara ja ha sortit en els mitjans de comunicació que a nivell, diguéssim, de govern s'està incidint molt en això dels multireincidents, és a dir, perquè és cert, és a dir, si miréssim l'estadística dels fets delictius, hi ha un nombre molt elevat de persones que són reincidents i que continuen realitzant delictes, i això és una, jo crec, bueno, a nivell, jo tinc la visió policial, no? La visió policial és de que si es canviés la legislació, això aniria d'una altra manera. El problema també el diré, és a dir, que a nivell espanyol la legislació amb això és bastant, no laxa, però és bastant suau. En altres països d'Europa és molt més dura. Uh-huh. I evidentment això els delinqüents se n'aprofiten i ho saben. El que sí també vull dir, és a dir, que sí que podem, nosaltres podem fer un detingut, el detenim reiterats cops, però que arriba un moment quan la justícia actua, és a dir, quan se celebra ja el primer judici i se'l condemna, això ja té uns efectes en el qual són positius cara a la ciutadania, és a dir, perquè aquell detingut, aquella persona quan se l'enjudicia un cop i és condemnat, els següents ja hi ha mesures cautelars en les quals, evidentment, en aquest cas, doncs ja no podrà delinquir més. Però que el problema és fins que arriba el primer judici, la primera condemna, i a partir d'aquí doncs se desencadena tot.
Quins serien els fets delictius més freqüents? Ja hem apuntat els furts, aquestes ocupacions no delinqüencials, però quins d'aquests són els que van a l'alça, els que trobem ara amb més freqüència respecte a anys anteriors, i quins, per contra, estan baixant?
Val. Per exemple, ja ho he comentat que un problema que tenim important és el parc immobiliari. Tenim un parc immobiliari molt important de segones residències i de vivendes desocupades. Hem tingut durant uns anys un alça en els robatoris amb força en domicili, a l'interior de domicili. En això ara actualment estem a la baixa, és a dir, ja portem un parell d'anys que estem a la baixa, que és important recalcar-ho perquè això també genera molta alarma social, és a dir, que t'entrin a casa teva a robar, estan violentant la teva intimitat, i això genera molta alarma social. Això està a la baixa, i el que hem comentat, els furs van en augment, evidentment, com més població hi ha a l'estiu, més furs se produeixen. Sí que realment, la majoria de vegades, si prenguéssim alguna mesura, segurament aquest furt no es realitzaria, perquè si deixes el telèfon, estàs en una terrassa prenent un cafè i deixes el telèfon damunt de la taula, tens el risc de que et prenguin el telèfon, o deixes el bolso darrere a la cadira, doncs tens el risc que t'ho prenguin. Si prenguéssim mesures molt simples, segurament això ho erradicaríem, val? I de, diguéssim, d'altres fets delictius que ens poguessin provocar delictes contra la llibertat sexual o altres delictes que sí que realment són preocupants, aquí, per sort, no, sí que tenim fets, però no tenim fets que ens puguin alarmar. Val? Tenim una zona d'oci que és Calafell, important, però que és on entre cometes hi podríem tenir més tipus d'aquests fets, no? Perquè són adossi, doncs, nocturns, però que realment ho tenim bastant reduït.
Comentava ara fa uns moments que hi ha furs que podríem evitar sovint la ciutadania, sent més previsors, més cautelosos. Què és el que podem fer els ciutadans i les ciutadanes perquè, doncs, per no patir alguns fets delictius com per exemple aquests furs?
Bé, nosaltres ja a nivell de Mossos tenim grups de proximitat i de relacions amb la comunitat que fan xerrades amb gent gran, amb jovent, perquè no passi o perquè d'alguna manera puguin preveure aquests fets delictius i que no succeeixin, no? Tot i que s'intenta conscienciar la societat, doncs, de que siguin més precavuts, que no siguin tan, no? És a dir, el que dèiem, no? Deixes el telèfon damunt d'una taula d'un bar, doncs tens el risc de que passi algú i te'l prengui, no? Doncs tot això mirar de conscienciar també els robatoris en domicili, doncs també conscienciar de tancar les portes bé, bueno, tot això. Hi ha una sèrie de protocols en els quals s'estableixen, es parla, es fan xerrades, s'explica a la ciutadania que perquè no sigui víctima, també en tema de tipus d'estafes també hi ha xerrades, doncs, perquè d'alguna manera conscienciar la ciutadania de que poden ser víctimes d'un fet delictiu d'aquest tipus. I evidentment, clar, la principal és que en aquest cas la ciutadania se consciència de que pot ser víctima d'un fet delictiu i prengui mesures molt senzilles, però que les prengui perquè no li succeeixi.
Aquestes xerrades sobre les estafes que s'adrecen especialment a la gent gran em fa pensar com ha d'actuar una persona que sospiti que pot estar sent víctima d'una estafa, que tingui dubtes, que rebi una trucada, un missatge que no té clar. Davant d'això, quines mesures s'han de prendre?
Primer, sempre comprovar-ho. És a dir, ara donaré un exemple. Que et ve una persona a casa i et diu que és el revisor del gas que t'ha de fer la d'això. Pues, bueno, comprovar-ho amb la companyia. Escolta, ho ha enviat algú, no ho ha enviat. És a dir, fer la comprovació. No facilitar-li l'accés d'això, perquè, evidentment, tu no saps aquella persona. I, a més, quan a tu ningú... Normalment, les empreses, per exemple, de gas, t'informen o te diuen, mira, tal dia vindrà un tècnic o un operari i te farà la revisió de la instal·lació de gas o d'això. Si no t'han avisat i damunt tens sospites de que allò no està clar, trucar a la companyia del gas, diguéssim, assegurar-te que sí que realment l'han enviat, que no l'han enviat, és a dir, i no, jo sóc molt partidari sempre de dir, no és que hem de crear l'alarma social, però tu no deixis entrar ningú a casa teva que no coneixis. És així, és a dir, i ningú que hagis cridat, és a dir, evidentment, si tu has avisat que tens una avaria i truques a un tècnic, evidentment, però si tu no has avisat que tens cap avaria ni has trucat a ningú, si et ve algú a fer una revisió, et ve algú a una inspecció, no el deixis entrar a casa, perquè primer sospita i després confés les comprovacions que oportunes per poder esbrinar si realment és així o no és així.
És cert que les estafes cada vegada són més sofisticades i en els darrers anys les estafes digitals van a l'alça, si bé sembla que o s'està estancant o s'estan reduint, però que encara són molt nombroses, no? I a vegades no és tant que piquin a la porta de casa com un missatge o una trucada telefònica. Davant d'això, com s'ha d'actuar?
Bé, sí, ara a Mossos ja deu fer un parell d'anys es va crear una regió policial virtual que teòricament és la que investiga aquests fets delictius i perquè realment s'ha detectat que és un problema, és a dir, clar, la proliferació de l'ús d'internet, de compres per internet i d'operacions per internet, doncs això genera també que els delinqüents facin les seves actuacions. D'alguna manera, això és molt important, sempre assegurar-te de quina pàgina entres, val? I si reps algun missatge sospitós de telèfon o de que et demanen unes dades, les entitats bancàries sempre t'envien missatges de no donis cap dada a ningú, no, nosaltres no te les demanarem mai, no, etcètera. És a dir, que sempre sospitar, quan algú te demana alguna dada que no saps d'on ve, ni sap ni ho coneixes, sospitar que possiblement es pugui tractar d'alguna estafa o un fet delictiu, i primer el que dèiem, assegurar-te, és a dir, la teva entitat bancària, el teu comerç, és a dir, assegurar-te de que sí que realment ve de l'entitat bancària o que realment ve del comerç, si no, evidentment no ho facis. Malauradament, és molt difícil poder preveure-ho tot això, és molt difícil que tu t'envien, a vegades t'envien missatges i dius, ostres, i què és això? Però clar, has de pensar sempre en el que hi pot haver darrere i en el que realment pot succeir, no?
Finalment, la ciutadania del Baix Penedès denuncia prou en nivell de denúncies per fets delictius. No sé si es pot comparar amb altres zones de Catalunya, si són proactius en aquest sentit.
Sí, jo crec, bueno, considero que sí, que hi ha, que sí que sempre ho diem, no? Si ets víctima, jo qualsevol reunió que vaig, reunions amb ajuntament, reunions amb diferents foros, sempre ho dic, és molt important que denuncieu. Per què? Perquè per nosaltres, si hi ha una xifra negra, no la coneixem. Llavors, si no la coneixem, no podem fer res, ni podem actuar, ni podem fer una prevenció, ni podem fer res a nivell policial. Llavors, a nosaltres és molt d'interès que les persones denunciïn. Sí que moltes vegades penses, bueno, és que és molt, bueno, no m'han pres gran cosa, no? És a dir, bueno, però per nosaltres és important que ells es denunciï perquè sabem que està succeint alguna cosa i podem fer una actuació policial. Que d'altra manera, si no us coneixem i tenim una xifra negra, doncs evidentment no ho sabem i no podem, no podem actuar. Jo sempre ho dic en moltes reunions. És que m'ha passat això, sí, ho has denunciat? No. Llavors, no pretenguis que la policia ho pot... No, la policia no, té, no ho sap tot, és a dir, ho sap el que li pot constar, el que li consta a nivell estadístic i pot treballar-ho, però el que no li consta no ho sap. Llavors, nosaltres, sempre, molt important, qualsevol fet delictiu, denuncieu-lo. Nosaltres ara, bueno, tant aquí al Baix Penedès com a qualsevol indret de Catalunya, les policies locals estan englobades dintre del nostre sistema. Les policies locals també poden agafar les denúncies, és a dir, que no és el que hagis d'anar a la comissió de Mossos, sinó si tu vius a Calafell pots anar a la policia local de Calafell, presentar la denúncia, aquella denúncia està inclosa en el mateix sistema i tindrem coneixement tots, és a dir, i a nivell estadístic ens constarà. Bueno, tot això doncs és molt important. Ja se mira, ara també hi ha un projecte a nivell de Mossos de recollides de denúncies in situ per facilitar d'alguna manera que la persona no s'hagi de desplaçar, que abans ja s'havia posat en marxa, però després es va deixar de fer i ara crec que es vol tornar a posar en marxa. És a dir, que, per exemple, un ciutadà de Llorenç, del Penedès, pues no hagi de baixar a comissaria a presentar la denúncia, sinó que se li pugui recollir la denúncia allí, que vagi una patrulla, li agafi la denúncia i llavors, clar, això és facilitar d'alguna manera que el ciutadà denunciï i que no trobi l'angorostres que hi ha de baixar el Vendrell a presentar la denúncia. Doncs, bueno, tot això s'està mirant d'articular. I per què? Perquè el que sí que ens interessa molt clar és que la gent, les persones, el ciutadà denunciï, perquè així tenim la xifra clara. Si no, tenim xifres negres que no ens costen i no podem fer res a nivell policial.
Aquestes denúncies in situ s'hi està treballant encara, però no hi ha ara mateix una previsió de com podrien efectuar...
No, s'ha posat en marxa el projecte i llavors, bueno, a partir d'aquí pues, suposo que es anirà anant matitzant fins que realment se posarà en marxa. Sí.
Aproximadament, no podem donar ara una data.
No.
Ho deixem aquí i estarem pendents d'aquesta qüestió. Sí. Inspector Joan Molet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Connecta 14 aquí a la ràdio i la televisió al Vendrell.
Gràcies a vosaltres.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de ràdio i televisió al Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 8:00 a Ràdio al Vendrell. I els divendres a 10:45 de la nit a Televisió al Vendrell.
Passeu, que l'obrem el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó e tutti voi. Si volete.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La Calaixera, un programa unicap de tot. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
Va, gairebé finiquitada tota aquesta primera part de programa. 2 minuts i escaig, arribarem a 10:00. Ja sabeu que en aquest punt, de fet, a cada hora en punt, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, butlletins previstos, habituals, i que ja en aquest cas ens portaran la segona part de Calaixera amb més qüestions, amb més coses. Els dilluns sempre reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, l'oportunitat de conèixer això, estaments, associacions, escoles, instituts que treballen en tot aquest àmbit pedagògic, educatiu, i que es dona veu també a conversar i a xerrar una mica sobre el sector, eh? Ens passa en moltes ocasions. Doncs avui, de fet, marxarem cap al Consell Esportiu del Baix Penedès per conèixer aquesta vinculació directa al món educatiu. A banda, tindrem una bona estona per aquest apartat més cultural, repassarem les agendes, parlarem de cultura, a les 11 actualitzarem les notícies altra vegada i ja saltarem cap a la tercera i última part. Els dilluns tenim cuina, ja ho sabeu. És habitual que en Salvador Rovira ens aporti una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, això dona peu a la participació, a les trucades, i a més avui toca fer sorteig, és a dir, tota aquesta participació i aquestes trucades que hem tingut aquests dies acabaran amb aquest sorteig per aconseguir un dels 20 àpats, atenció, un dels 20 àpats que regalem en els 10 restaurants col·laboradors i que participen en tot aquest espai. No us ho perdeu perquè guanyareu segur si heu trucat i heu participat. Hi ha moltes possibilitats. Tot plegat en directe a la proximitat i a la sintonia del 107.1 de l'FM, també per internet a www.rtv-elvendrell.cat o també a través de televisió. Gràcies per fer-ho possible. Actualitzem les notícies i ens hi posem de seguida. No marxeu, fins ara.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat ajuts per a la compra de vehicles elèctrics en el marc d'un pla que engega la Generalitat per complir els objectius d'Europa el 2030. El parc de vehicles elèctrics de Catalunya ha de passar del 14% actual al 40%, és a dir, n'hi haurà d'haver 4 vegades més.
Donarem més incentius econòmics destinats tant als compradors de vehicles elèctrics com a empreses, institucions i comunitats de propietaris mitjançant subvencions directes per la compra i instal·lacions de punts de recàrrega. Perquè el vehicle elèctric no sigui només una luxe per a uns pocs, sinó una eina per a la majoria, per a treballadors, per a famílies i per a empreses, per democratitzar el vehicle elèctric.
El pla del vehicle elèctric de la Generalitat té 5 eixos i 20 mesures i mobilitza més de 1.400 milions d'euros en els propers 5 anys. El president també s'ha compromès a ampliar la xarxa de punts públics de recàrrega amb l'objectiu d'arribar als 35.000 l'any 2030. I desconvocats els talls de carretera del Gremi de la Pagesia Catalana. Després d'una reunió amb el conseller Òscar Ordeig a Cervera, el sector ha decidit desconvocar els talls previstos per aquest dilluns, mantenint encara concentracions informatives per explicar al sector els nous acords. El pacte inclou 19 mesures destacades, com ara un pla de xoc per controlar la sobrepoblació de conills, també la simplificació administrativa, bonificacions fiscals del 95% en successions i transmissions i també millores de regadiu, entre d'altres mesures. I els bombers de la Generalitat busquen des d'aquest diumenge al vespre tres joves que no van tornar d'una ruta d'esquí de muntanya per la zona de Monteixo, a prop d'Alins. L'alarma la va donar un familiar després de perdre el contacte amb ells. El vehicle dels excursionistes ha estat localitzat, però els seus telèfons no emeten cap senyal. Els bombers, amb el suport del GRAE, helicòpters i drons, concentren ara la recerca en refugis i zones més altes, afectades per molta neu i temperatures extremes. I en esports, el Barça guanya 1-4 al camp del Sevilla i retalla diferències al capdavant de la Lliga. Els blaugranes van aprofitar l'empat al derbi madrileny i se situen a 2 punts del Real Madrid i a 1 de l'Atlètic. El Sánchez-Pizjuán, Lewandowski, va avançar els blaugranes, que van decidir el segon temps amb gols de Fermín, Rafinha i també Eric García. I pel que fa al temps, el cel estarà variable amb trànsit de núvols alts i mitjans durant tota la jornada. Hi haurà també clarianes transitòries, però el cel acabarà més tapat, especialment a la meitat sud i també a l'interior. Només s'espera alguna gota també a l'extrem nord-oest i també a la Costa Daurada. Pel que fa a la temperatura, les màximes avui oscil·laran entre els 10 i els 14 graus, arribant fins i tot als 16 a l'Empordà, les Terres de l'Ebre i a Ponent.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Doncs va, tal qual, actualitzades les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja estem de ple a la segona part de programa, segona part de Calaixera. A més, avui que comencem setmana, dilluns 10 de febrer, edició número 3718. Gràcies de nou per fer-ho possible. Contingut que ja hem explicat, que ja hem anat recordant, que passarà ara de seguida per la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que això, que toca cada dilluns, cada començament de setmana, a banda d'aquests punts d'agenda i de cultura que sempre tenen força espai aquí a la Calaixera. Doncs va, sense més, anem ja directament cap a aquesta segona hora. Som-hi.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Justament això, l'oportunitat que tenim cada setmana d'endinsar-nos cap a aquestes qüestions i aquestes temàtiques educatives, pedagògiques, a través de la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. L'oportunitat d'endinsar-nos en entitats, associacions, estaments, organitzacions, fins i tot instituts, escoles, i en aquesta ocasió a través del Consell Esportiu del Baix Penedès. Així que trobarem aquesta vinculació esportiva-educativa i que tanta cosa té a dir i crec que inclús a reivindicar. De fet, justament des del Consell Esportiu del Baix Penedès ens acompanya el seu responsable, en Jaume Domingo. Jaume, molt bon dia.
Bon dia.
Com va això?
Bé.
Sí?
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos. I al teu costat, com a tècnica i responsable de comunicació, per dir-ho així, la Maria Fernández.
Hola, bon dia.
Com estàs, Maria?
Bé, molt bé.
Sí? Gràcies per venir.
Estem a tope.
In situ i físicament aquí als estudis de ràdio. Ara ho deia, és que aquesta vinculació educativa i esportiva és innegable i inesborrable, suposo, eh?
Sí, bé, nosaltres participem al Pla d'Entorn de tots els municipis de la comarca, entre els quals hi ha aquí el Vendrell, bàsicament a través del programa del Pla Català d'Esport a l'Escola.
Val.
És un programa que pretén que tots els nens i nenes en edat escolar, fora de l'horari lectiu, puguin fer pràctica esportiva o activitat esportiva.
Val. Més enllà de les conegudes extraescolars, no? Que a vegades la paraula extraescolar té una connotació com poc rigorosa, i crec que aquest pla persegueix, és a dir, esport de qualitat.
Exacte. Persegueix esport de qualitat, esport de valors, esport que no està, diguéssim, pensat pel rendiment i la tecnificació esportiva, sinó que està molt enfocat a la pràctica, entre que tots els nens i nenes puguin jugar, ho puguin fer a través d'una competició més justa, més igualitària, i per tant té un fet diferencial molt més educatiu que no podríem parlar de l'esport federat o de l'esport de rendiment i competició.
Val. Que persegueix uns altres objectius, aquest esport federat, segurament,
sí,
no va cap a competició, resultats, etc.
Té competició, és que la competició jo crec que no està renyida amb això.
Val.
Els nens i nenes participen, tenen competicions,
Val,
el que passa que els reglaments són molt diferents.
Val.
L'activitat és molt diferent. Aquí tothom hi participa, no hi ha discriminació, els reglaments estan pensats perquè juguin i socialitzin, i la tecnificació i el rendiment, que seria el que és l'altre, sí, que també té competició, però ja està pensat per obtenir uns resultats, perquè aquell nen que no és tan bo no juga tant, perquè
sí,
quan més amunt vas tirant més van cribant i per tant més desapareixen els joves que en teoria, segons aquest rendiment i aquesta tecnificació, no poden seguir perquè no donen els estàndards de competició.
S'entén. Suposo que és percebre l'esport com una activitat no quotidiana, com un bon hàbit saludable, de cohesió, a nivell social, de salut, educatiu, és això,
Sí, de socialització molt important,
tant,
de responsabilitat,
tant.
Perquè vulguis o no vulguis també ja és la responsabilitat dels infants i dels joves, i per tant també és evitar el que està passant al país, que tenim un abandonament importantíssim del món de l'esport. O sigui, quan pensem en esport, de seguida pensem en aquest esport de rendiment i competició.
Sí,
no? Si ara jo aquí digués discapacitats, em renyarien, no? Em dirien, no, no són discapacitats, són capacitats diferents.
Sí.
En canvi, quan parlem d'esport, estem fent això. Els que no tenen les capacitats suficients per estar en un esport de rendiment i tecnificació, els anem excloent. Sí. I aquests van desapareixent. Aquest és l'esport de tothom, de totes les capacitats que els han de fer compatibles com passa al món dels mortals o com passa la vida quotidiana.
Sí, sí, està clar. Però això, perquè l'esport, en principi, l'activitat esportiva ens hauria d'acompanyar durant tota la vida. No només amb les edats infantils i juvenils, sinó que és un, no, no, és un, això és una activitat saludable, recomanable i que hauríem de mantenir durant tota la vida.
Això és precisament el que defensem els consells esportius, no? Fixa-t'hi que hi ha una diferència molt gran entre el d'esport federat o de competició i rendiment, aquest esport nostre. Nosaltres pensem que tota persona té dret a fer esport. L'esport està declarat per la Generalitat de Catalunya com a bé essencial, per tant, s'ha tornat un dret dels ciutadans i ciutadanes, i per tant, d'aquesta manera, volem que tothom pugui fer esport durant tota la seva vida activa. L'esport en edat escolar hauria de ser una continuïtat després a través de l'esport popular.
Sí.
I això és el que procurem fer els consells esportius, que és diferent, són com dos vies de trenc paral·leles que no s'ajunten amb l'esport de competició i rendiment.
Sí, que a vegades per desconeixença, jo crec que hi ha molta desconeixença en aquest aspecte, no sempre hi ha una certa tendència, perquè potser a nivell cultural, històric, sempre estem molt acostumats, a més aquí a Catalunya, amb l'esport federat, amb els clubs, etc, que sembla que només hi hagi aquesta via esportiva, quan en canvi hi ha una de paral·lela que és molt completa, com ara dèiem, i a vegades per desconeixença.
Jo crec que ara potser es ficarem una mica històrics, no? Però crec que el franquisme ens ha portat aquesta diferenciació.
Sí? Ja, des d'aleshores ja, sí.
Guaita, a l'any 30, al final dels anys 20, començaments del 30, ja existia l'esport popular en aquest país.
Ja.
Hi havia un moviment que es deia Esport i Ciutadania, que un dels seus referents va ser en Sunyol, que era expresident del Barcelona, que va fusillar el franquisme. Existia el Comitè Català per l'Esport Popular. D'aquí no n'hem sentit a parlar, en canvi de la Unió de Federacions sí, no?
Exacte.
Pues es van fundar al mateix moment.
Vaja, imagina't.
L'Olimpiada Popular de Barcelona, que ha sigut com una olimpiada que s'ha oblidat dels nostres pensaments, en canvi aquella olimpiada en aquell moment va ser un referent a tot el món d'aquest esport popular, en contraposició a l'Olimpiada del Hitler.
Ostres.
O sigui que també defensava una sèrie de valors. I tot això se'ns ha quedat soterrat pel franquisme.
Ostres.
Hi va haver els primers clubs de dones. I va haver, bueno, tot aquest moviment, el franquisme se'l va carregar d'arrel.
Sí.
I per tant només va fer esport federat.
Clar.
Curiosament, quan arriba la democràcia, en aquests moments, que s'havia de refer el país, jo no, la nova llei de l'esport que es va fer llavors va ser molt important, però guaita, no va donar fil a aquesta continuïtat històrica de l'esport popular del país.
És cert.
I ara ens trobem que nosaltres estem participant en coses a nivell internacional on hi ha entitats que fa 100 anys ja venien a Catalunya a jugar. Aquest món se'ns ha separat.
Sí.
El que volem ara en aquesta nova llei de l'esport és posar això que deies sobre la taula.
Clar.
Cal reivindicar l'esport popular perquè és un complement de l'esport federat.
Sí.
I mireu, hi ha molta més gent a la banda de l'esport popular que a la banda de l'esport federat.
Sí, en general, sí.
I per tant, està bé que parlem de rendiment, està bé que tinguem bons esportistes, està bé que tinguem molt bones seleccions catalanes, però si no tenim ciutadans que facin esport, tot això per què serveix? No?
Per mirar-ho per la tele i poques més. No?
És una mica explicat així ràpid d'aquest context històric.
No, molt ben plantejat i que s'entén perfectament la importància d'aquest esport popular a la diferenciació d'aquest esport federat, si volem diferenciar-ho així, sense desmereixer, que
sempre
ho hem dit, és a dir, és una via, fent servir aquest símil, totalment factible, i segurament que molts esportistes volen cap a aquest nivell d'esport i que volen arribar al seu màxim nivell, per suposat, i que el puguin explotar fins on ells vulguin, però de debò, i deixeu-me que parli en primera persona, jo m'he trobat inclús dins el meu terme familiar, algú que desitja practicar un esport que no vol fer-ho amb un club reglat ni federat, però en canvi no troba l'espai.
No.
És a dir, o t'hi poses a tope o no t'hi pots posar.
Clar, això és evident, que és així.
Sí,
però,
sí.
També aquest esportista federat, quan tindrà 30, 32 anys, 35, què li dirà la federació o aquell esport? Tu ja no serveixes,
clar,
no juguis,
ja no tens equip. Clar, no tens equip.
Per què coi ha de renunciar a fer aquell esport que li agrada? Clar. Llavors, veus, hi ha un traspàs, hi pot haver un traspàs d'aquest esport federat cap a aquest esport popular, perquè aquella persona pugui continuar fent aquell esport que li agrada.
Està clar, està clar.
Com més gran es faci, nosaltres li adaptarem el reglament perquè no tingui que fer un esforç físic massa alt. Perquè ja no és tecnificació i rendiment, eh?
No, no, clar. Mira, perdó, una acotació, és una particularitat també. El que passa molts d'aquests clubs esportius és que s'acaben creant equips de pares i mares. Mm. El que fan és això. És curiós, no?, que al final s'aprofita l'excusa, no?, de que el meu fill o filla va, doncs, a qualsevol d'aquests esports i aprofitem que els pares i mares, doncs, practicarem aquest esport, però, evidentment, des d'una altra perspectiva. I també crec que hi ha lligues i fins i tot,
Sí, sí, muntades, en tenim, els consells esportius tenim. Imagina't. El circuit d'esport popular.
Veus, és que...
De fet, aquí a Vendrell, el patinatge, també hem fet aquest grup de pares i mares que participen en l'esport popular dels consells esportius.
Sí, 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 per
això. I en diferents circuits de patinatge que fem a Catalunya.
Per això, clar, també la inèrcia ja és aquesta, que és prou positiva. Anem cap aquest pla català de l'esport que involucra les escoles directament, en què consisteix? Hem de suposar que hi ha una dotació econòmica principalment, però en què consisteix, Jaume?
Bé, de fet, hi ha una ajuda econòmica de la Generalitat de Catalunya que dona uns 1.000 euros a cada centre educatiu que està al pla català, o si és una escola, institut, escola, 2.700,
val.
Però això només és una ajuda. Val? Què ens trobem aquí? Ens trobem amb dues coses que hauríem de solucionar. Primera, això descansa sobre les AFES.
Val.
Val?
D'acord.
Hi ha els mestres implicats, però clar, els mestres fora de l'horari escolar tenen una limitació, no, és fora de l'horari de treball, no?
I tant.
Necessitem que les AFES s'impliquin més. Nosaltres defensem que no té per què ser l'AFA, poden ser grups de pares.
Val.
Aquests grups de pares, quan es posen a fer això, tenen molts inconvenients a l'hora de la part d'administració d'aquesta entitat, de demanar les subvencions, de la burocràcia que això genera. Això estem a punt d'aconseguir que els consells esportius ho fem per ells.
Val.
Però hi ha una cosa que no podran fer els consells esportius, i és fer de pares. Per tant, els pares han d'estar implicats en allò que fa el seu fill.
Val.
No és una competició o unes competicions o unes activitats que siguin cada cap de setmana, per tant, això són molt espaiades, però clar, necessitem que els pares s'involucrin, que participin també de l'activitat del seu fill, i per això també fem moltes coses en activitats amb pares. És una cosa que tenim pendent aquí, les associacions de pares i mares es tornin a involucrar més amb aquesta resposta social. I d'altra banda tenim els ajuntaments. Els ajuntaments, fixa-t'hi que en general protegeixen molt aquest esport que dèiem de rendiment i tecnificació.
Sí.
Les instal·lacions esportives estan col·lapsades per aquestes entitats, els diners se'n van cap a aquestes entitats, sí. Campionats, sense entrar en cap discussió, que valen molts diners d'aquestes entitats, i en canvi deixen això molt oblidat, i això no pot ser.
Ja.
Perquè per cada un que està participant amb això, n'hi ha 5 però, o 6 que no hi participen.
Val.
Si volem tindre una societat cohesionada, una vila cohesionada, amb sentit de pertinença, amb que la gent s'integri i participi, aquesta gent no pot quedar al marge.
Val.
Més en poblacions com la nostra, que hem crescut molt els últims anys. L'esport pot ser una via de cohesió social, de sentiment de pertinença cap al Vendrell, o cap al municipi que sigui, i per tant això també s'hauria de mirar una miqueta més. Per sort, l'Ajuntament del Vendrell fa molts anys que tenim establert un sistema d'escoles esportives.
Sí.
Però, guaiteu, això que ho puc parlar amb propietat, perquè vaig ser el que ho va iniciar, jo crec que ara necessita una remodelació.
Val.
Està molt pensat, o s'ha convertit amb els anys en una cosa molt de les entitats de rendiment i tecnificació, i molt poc de les que no ho són. Per tant, potser caldria donar un tom a aquesta situació i dir que cal potenciar molt més l'esport a l'escola, molt més aquest esport popular, perquè les entitats ja funcionen, ja estan plenes de gent. Si difícilment cap entitat d'aquí al Vendrell podrà assumir masses més esportistes, no hi caben ja. Per tant, és una mica donar oportunitat a aquesta altra gent que no se li ha donat.
Exacte, i això, gent en general que tingui ganes de practicar un esport, potser no a un nivell de tecnificació que comporta un equip federat, sinó de manera popular, com dèiem, i de participar i de col·laborar, doncs, amb un grup d'amics i amigues a practicar un esport, ni més ni menys. Aquesta és la filosofia, entenc, corregiu-me, sí. Si no és aquesta.
Mira, la Maria mateixa ha participat en tot, que ara ho explicarà,
Sí, ara
ha participat dintre de la Unió de Consells amb una cosa que en diem reptes esportius.
Val.
Que no són partits o canvis de reglaments d'esports, però que poden donar molta opció a participar en família, amb una cosa més desenfrenada. Ara us ho explicarà ella, vinga, perquè és molt interessant aquesta aposta cap a això que estem intentant.
Sí, tant, això que estem intentant explicar. Va, Maria, explica'ns-ho. En què has participat?
Els drets esportius són una nova branca dels consells esportius per oferir esport a tothom, no? Que és, val, un dels nostres, sí, lemes de que fem l'esport de tothom. Uh-huh. Es tracta de tenir una sèrie de reglaments o normatives d'esports o jocs que ja coneixem,
sí,
però adaptats al públic que sigui en aquell moment. Es pot fer reptes esportius en família, reptes esportius per empreses, per exemple, uh-huh, amb companys d'empresa,
val,
reptes esportius amb una entitat folclòrica, per exemple, com ens vulguem muntar, no?
Val.
Es tracta de passar un matí o un dia sencer competint, però de manera col·lectiva.
Val, que,
està fent bé. Jocs o sí, esports, sí, 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 de manera col·lectiva.
Val. I això, doncs, què és a dir, es posem en contacte amb el Consell Esportiu, uh-huh, i d'això, mira, som una entitat, som el que sigui, estem interessats en crear, uh-huh, una trobada esportiva, i a partir, sí, d'aquí us poseu a treballar.
Ens podem posar a treballar així, o nosaltres oferim en algun moment una jornada.
Ara,
fa poc s'ha ofert una jornada per un institut d'escola, per, uh-huh, exemple, i es fan diferents activitats segons la prioritat, no?, que tingui aquest públic.
D'acord.
Pot ser joc d'anelles o pot ser el joc dels 10 passes, per, val, exemple.
Val, ostres, que interessant. Mm. Això també és important fer èmfasi, recaure, que és aquesta obertura que teniu des del Consell Esportiu, que esteu oberts a l'organització, a la col·laboració, de qualsevol això, estament, organització, entitat, AFAS, etc, escoles, que es posin en contacte amb vosaltres directament, sense cap, no, cap tipus de complexa, per proposar i, no, i per intentar organitzar qualsevol activitat esportiva.
Mm-hmm. Sí, sí,
això,
sí,
és bo dir-ho.
De fet, es tracta d'això, no? També som una entitat de la comarca per fer esport a la comarca.
Exacte. Que és això, a vegades amb aquesta vehiculació a la Generalitat i aquesta organització, doncs a vegades com molt pública, a vegades no sembla que hagués de demanar instància per parlar amb vosaltres. I no és així, eh?
No
és així, trenquem-ho, això. Trenquem-ho.
Això que estava explicant la Maria, aquest cap de setmana he assistit a uns reptes esportius en família d'una gran empresa.
Bé.
Que també érem la Unió de Consells Esportius involucrada, no?
Val.
El més bonic del que vam viure allí és que, primer, hi havia el jefasso principal d'aquesta empresa. Era una empresa de recollida d'escombraries.
Val.
I hi havia l'home que portava el camió de la recollida d'escombraries participant junts.
D'acord.
Per tant, socialització a tope.
Val.
Hi havia la canalla.
Mm-hmm.
Gent, nens i nenes, que participaven,
sí,
amb els,
sí,
pares.
Sí, sí.
Gent de diferents serveis que no es coneixien entre ells. O sigui, és més que esport, és socialització.
No, i tant, i tant.
I aquí no hi havia competició directa entre ells. O sigui, hi havia una classificació, però cadascú podia participar amb els seus fills amb reptes esportius diferents, uh-huh, i era, no s'enfrontaven mai. I per tant, al final hi va haver una classificació, hi va haver medalles per tota la canalla, per tothom,
sí, sí.
Però veus, és des d'aquest punt de vista d'aquest esport més social, i a més fa que aquell dia les famílies estiguin juntes i a més puguin practicar esport junts.
Val.
També si us ho mirem des d'un àmbit saludable, això és important.
No, i tant, en qualsevol àmbit.
Ho lligues una mica tot, eh?
Tant,
jo crec que és això, és aquest esport popular del futur que hauríem de pensar que l'altre ja el tenim engegat, ja va, i per tant ara hauríem d'arribar a tothom, i per arribar a tothom, evidentment, no podem tecnificar i no podem fer rendiment, eh?
Sí, sí,
hem de,
sí,
fer participació.
Sí, 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 l'esport ha de ser ampli i distès i ha d'arribar a tots els racons, sigui quin sigui la seva demanda, ni més ni menys. Tornem cap a aquest pla català de l'esport que dèiem, que arriba a les escoles. Com està organitzat actualment a la comarca? Podem saber més o menys quantes escoles participen, quants equips hi ha, com és aquesta organització?
Bé, hi ha dos programes esportius importants. Un és el Pla Català d'Esport a l'Escola,
uh-huh,
que diguéssim, així agafant la teva paraula, seria com les extraescolars.
Val.
Dels centres educatius. D'aquestes n'hi ha, en aquests moments, em sembla que són 10 a la comarca.
Val.
S'hi poden afegir gent.
Sí.
Tenim aquests programes que et deia de que els pares s'involucrin, i també molts ajuntaments.
Val.
No és el cas d'aquí, però també molts ajuntaments que s'involucrin. I després hi ha un altre gran programa esportiu, que és els Jocs Esportius Escolars de Catalunya.
Val.
Això, aquest any ha tingut una participació de 280.000 nens i nenes.
Uau.
Vale? Per tant, no estem parlant d'una cosa petita.
No, és maco de pavo, no?
I, per tant, això funciona molt a fases comarcals,
uh-huh,
competicions comarcals i quan no hi ha prou a la comarca s'ajuntem amb la comarca del costat, uh-huh. i després hi ha les finals nacionals que participen més de 8.000 nens i nenes, i que també la Maria es podria explicar una mica com va, perquè també està molt involucrada amb això.
Bé, el tema de les finals nacionals parteix dels clubs i les entitats que participen durant tota la temporada a les seves comarques o amb altres comarques al costat, no? Quan són petites, per exemple. Es tracta de les lligues de futbol, per exemple, que de bàsquet, d'esports col·lectius que es fan cada cap de setmana, més o menys.
Sí.
I després també dels esports individuals que han de fer a 4 trobades durant tota la temporada per accedir a les finals nacionals.
Val.
Llavors doncs és això, doncs ens trobem un dia a patinatge, per exemple, i fem la jornada de patinatge amb altres clubs de la comarca o de la comarca del Garraf o de la comarca del Tarragonès, no?
Val.
Depèn dels clubs que siguem. Llavors al final de la temporada, al juny, finals de maig i juny, perquè no hi cabem ja, hem hagut de fer més cops de setmana, ens trobem a nivell nacional. Un representant de cada comarca accedeix a aquesta final nacional a competir amb altres companys d'arreu.
Sí, 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 sí.
I és molt xulo perquè, bueno, per exemple, les primeres que celebren són les d'esquí, òbviament, no? Les del cross també, perquè les del cross nacional és com que la canalla es veu d'any en any.
Sí.
I això fa com molta gràcia, no? És com molt bonic de veure's i socialitzar amb gent d'arreu de Catalunya per
clar,
purament esportiva.
Sí, sí,
et veus
sí.
una vegada a l'any.
A més, amb un caràcter plenament festiu.
Sí, sí,
perquè
sí.
Potser, clar, no sé per què, a mi de seguida em ve el cap les jornades de cross, potser perquè se'n fan moltes aquí a la comarca i és molt habitual, i quan veus aquests cross és molt, molt festiu, molt. És a dir, l'excusa és l'esport, per suposat, i l'activitat esportiva, però a partir d'aquí l'ambient que es respira és festiu completament, familiar, de trobada, i això és molt sa.
Sí, de fet agafa aquests valors, no, que intentem difondre i que respectem i que bueno, són la nostra bandera també.
Sí, 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 sí.
A partir de l'esport.
He sentit l'esquí, he sentit?
Sí.
Esquí? Però estem parlant també dels esports majoritaris també, no? Moltes vegades.
No,
com
no,
és
ja
la
tot,
com és la tria?
Ja el jugar a matar també.
Sí,
tots els esports que volen fer els consells esportius.
Val.
Per tant, això no és res més que la culminació de la gran massa de gent que mouen les fases comarcals.
D'acord.
A les finals nacionals hi pot participar sempre, totes les comarques de Catalunya ho tenen obert. I per tant també establim amb un sistema en què hi hagi diferents nivells, o sigui, hi ha tants campionats de Catalunya com nivells tenim.
Val.
Per tant, la gent, com que d'un any per l'altre pot variar el nivell dels nens i nenes, sí. perquè creixen no es fan grans, juguen al seu nivell i també queden campions de Catalunya d'aquell nivell.
Val.
Per tant, tampoc no es produeixen resultats que surten a la premsa, que a vegades
no, clar.
De 52 o això és impossible que passi als jocs perquè tenim aquest nivell de criba.
Clar.
És això, és participar, fer un culte també al tema de l'esforç, perquè a vegades un equip que guanya 52-0 el posem als mitjans de comunicació, que ens hauria de fer vergonya posar això als mitjans de comunicació, perquè no pensem en els nens que han quedat a 0.
Exacte.
Però és que els que han fet 52 tampoc no han après res.
No.
Per tant, no sé, com més aviat està la cosa, més s'aprèn.
Més divertit és.
I també més responsabilitat has de fer.
Clar.
Perquè aprens a estar tensionat, aprens a no enfadar-te, és una mica una escola de vida. No?
El saber guanyar, el saber perdre...
De fet, això que comentava el Jaume també de que cada campionat té diferents nivells, just la setmana passada es van obrir les preinscripcions d'aquestes finals nacionals,
val.
No? I com que vaig ser l'encarregada de cloure-les totes a dintre, 529 finals nacionals diferents hi haurà.
529?
S'oferten 529 campionats diferents,
sí, sí, sí.
No? Des de a la vi mixta, patinatge nivell A individual.
Ja. Uf.
Fins a...
És una barbaritat, que desconeixem aquestes dades.
És més famosa la ungla del cobercí que això
que l'ungla, el
bueno, és així,
pèl de la cella.
No?
Sí.
És veritablement és un muntatge impressionant. I et diré més, això també té traslació internacional. Per exemple, aquest any estem treballant en poder fer una final nacional amb les escoles de Barcelona de la Catalunya Nord.
Ostres.
Anar a fer una final nacional allà,
va,
no?
Sí. Sí,
que també ens movem en aquest sentit. I ja veus, és importantíssim. El que passa que això és com aquell iceberg, no? Que es veu la punteta,
ja,
i llavors no es veu, no, i
no,
ningú
no
és capaç de donar-li el tomb perquè es vegi més.
Sí, sí. El que ho intentem, almenys, amb aquesta conversa un cop per temporada, perquè ja ens vau acompanyar la temporada passada, i l'altra jo crec que també, eh?
Sí, sí. Però bueno, no ho sé, eh?
Sí, home, sí.
Si ara haig de fer una mica de crítica, també podríeu fer alguna cosa més amb esports, que no hi venim gaire.
És veritat, és veritat. Suposo que també és acabar de percebre, també per part nostra, per sobre, jo almenys per el meu record de feina, també implica la meva culpa, que és això, no?, que sempre l'esport és una secció a banda, no? L'esport és això, és un capítol a banda. Jo crec que ens hem d'acostumar a això, que no, és a dir, l'esport també és un punt com pot ser qualsevol altre, no sé com
dir-ho. Fent el símil que deia al començament, fem l'esport dels capacitats,
sí,
i descuidem tot l'esport dels altres capacitats.
Correcte.
Que no
sí,
existeix, no?
Sí, senyor.
No.
Sí, sí.
Majors són molt insolidats, en general.
Doncs l'esport en majúscules, en tots aquests conceptes i amb tots aquests objectius que hem anat comentant. Jo torno a dir, Consell Esportiu del Baix Penedès, que la gent us tingui present, que segueixi les xarxes, que les porta la Maria, en aquest cas. Instagram, hem d'entendre...
Instagram i X.
X, antic Twitter. Sí. Poden seguir l'actualitat, perquè sé que pengeu, no?, calendaris, sí. Les jornades, sí, aquestes finals que comentàvem, etc.
Té molta difusió també a nivell de cartells perquè arribi tothom, no? Uh-huh. Seguint també la línia aquesta,
sí,
de no només fer-ho en xarxes.
Exacte, molt bé.
I, sí, sí.
Perfecte. Doncs tota aquesta actualitat esportiva, social i vital, que es desenvolupa a nivell esportiu i també des del Consell Esportiu del Baix Penedès. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Ens
parlem més aviat. No ens parlarem un any, d'acord, si us sembla?
D'acord,
per parlar-ne en parlarem...
Som aneu vosaltres.
Gràcies, que vagi molt bé.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 9:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Ara feia temps, que no teníem aquest tipus de conversa. Conèixer aquest talent jove, vendrellenc, ampli, format, amb empenta, amb il·lusió, amb ganes, amb moltes coses. I avui és un d'aquests casos. És la Clàudia Bargalló. Hola. Com estàs, Clàudia?
Molt bé, sí? Molt il·lusionada d'estar aquí.
Que bé, és el mateix que vinguis, de veritat. I de fet ens va arribar la proposta, a través de la teva mare, que és professora de l'Institut,
sí.
I ens va dir sí, perquè és ballarina i ha ballat els recents Premis Gaudí, que es van fer fa unes quantes setmanes.
Sí.
Però clar, jo he estat mirant i t'he investigat, i ballarina és lo de menys.
Bueno.
Sí que ara ho estàs potenciant, eh? No, que no ho estic... Ara en parlarem, no desmereixo, sinó que tens formació musical, formació en cant, formació en piano, interpretació... Ostres!
Sí. S'ha fet de tot aquí,
A més, també, amb una transformació personal, també.
Una mica. T'ho has estudiat,
Ah, és la nostra feina. M'agrada perquè, a banda que m'ho has explicat molt bé, sí, m'has donat moltes eines perquè et pugui preguntar de moltes coses.
També és veritat.
I això està molt bé,
Sí, sí.
Problema això, ara com ara, la teva passió o el teu esforç està en el ball.
El ball és sempre el primordial, sempre ho ha sigut. Jo em considero com ballarina, però sí que és veritat que va haver-hi un moment quan em vaig decantar pel teatre musical, que em vaig casar molt amb la música i amb la interpretació.
Oh, que bé.
I és com el que m'ha fet acabar d'estimar aquesta professió. Em faltava alguna cosa amb la dansa.
Molt bé.
I amb aquestes dues altres disciplines és com que he acabat de fer com el pack completo.
Clar, és que tot va molt lligat.
Tot va molt lligat.
És a dir, el món escènic...
Sí.
Està
molt
dansa
i interpretació.
Exacte.
I al final balles amb una música. Llavors és que tot em vibrava.
I el musical, a mi m'apassiona molt el musical, i trobo una disciplina, per mi, la més completa escènicament.
Sí. I la més complicada també.
I tant.
Perquè s'ha entrenat en les tres disciplines.
Clar.
I no és fàcil. No és fàcil.
Jo alguna vegada havia sentit, que és mentida, que m'havien dit o si és bon cantant, o si és bon actriu o actor.
Ja.
I no hi estic d'acord.
Bueno, sempre hi ha una que et destaca més. En el meu cas, jo sóc la ballarina de la meva escola. Però sí que es pot arribar a aconseguir tot.
Molt bé.
Amb treball i constància, amb molta.
Ja ho crec.
I tant, que sí que es pot.
Feu una cosa, ajuda'ns a conèixer-te una mica. Va, ajuda'ns a això. Com comença tot? Des de ben jove?
Des de ben petita. La meva mare comet l'error, o no l'error, d'apuntar-me a dansa i a música. I sempre he estat amb aquestes dues extraescolars que m'acompanyaven durant tota primària, a l'ESO. Tocava el piano, feia cant, i després a dansa feia totes les disciplines que es poguessin fer. Hip-hop, contemporani, clàssic. I va haver un moment que la música va quedar més en segon pla, perquè la nena volia ser ballarina.
Ah.
I sí que va haver un moment... Bueno, la meva professora de dansa era la meva cosina, la Maís Escobar, la professora
Hem parlat moltes vegades amb ella, també. Clar, i tant.
La de la factoria,
sí,
la directora.
Sí,
llavors sí que hi havia algo d'ella, m'aconsellava molt, em guiava molt, i em va, sempre ho dic, ficar dins meu aquesta passió per la dansa, que va haver un moment que ja no podia com evitar, com... Era una cosa... no trobo la paraula.
Bé, no, és...
Bueno,
ja demostra... Que
incondicional.
No... Val.
Com... I va haver una frase que em va dir ella, que és... tu puedes dedicarte a esto.
Ah, mira.
Tu puedes ser bailarina.
Ostres.
I per mi va ser com... mind-blowing. Perquè jo traia molt bones notes, era molt bona estudiant sempre, la típica empollada de la classe... I no hi cabia en el meu cervell que jo podia dedicar-me a això.
Boja.
Jo era com carrera, com els meus pares, que també els dos matrícules d'honor sempre.
Sí, sí. I a més, amb branca científica.
Branca científica. Jo era de números. Em donava molt bé les mates i m'agradava, és veritat.
Sí.
Però ella dir-me aquesta frase per mi va ser com... Bueno, se'm va trencar tots els esquemes. I vaig dir... Creo que vamos a ir a por ello. Era com algo que ja no vaig poder treure com del meu cap.
Sí.
Els meus pares no s'ho van prendre igual de bé que jo.
Ai,
va ser un punt de... Bueno, va ser difícil per ells.
Bueno,
va ser difícil. Ho van intentar una mica. Feien com agradava les ciències. Però mira que bé, que bé s'ha donat les mates, no?
Clar.
I era com sí, però...
Bueno, però el ball i la música també són números.
Sí, exacte.
No, la música són números, s'ha de comptar. I el ball també, crec que heu de comptar també, no? Les coreografies.
Sí. Clar, sí.
Mira.
D'algun lloc m'havia de venir.
Sí. Vull dir que tot va molt llit.
Vaig anar cap a uns altres números.
Clar, però com a bons pares, que deuen ser,
sí,
et van acabar recolzant, eh?
Sí, al final ho veien, que jo només seria feliç fent això, i ells volien que, pues, que la seva nena fos feliç. I em van com deixar, com, bueno, acompanyar en el moment de, vale, estudiar un batxillerat escènic.
Val.
I a partir d'aquí ja fem. Però sí que em van acompanyar molt.
Mira, que això també lliga, perdona, una petita acotació. Sí, sí. Has parlat del batxillerat artístic i escènic que hi ha aquí al Vendrell.
Sí.
Que és molt potent,
està molt bé.
L'hem de reivindicar des d'aquí,
La veritat és que sí.
Un dels referents del territori.
Sí, sí.
I que bé, dona oportunitats com això, informació.
I és una sort que es faci aquí.
Ostres.
La veritat, perquè no es fa tot arreu.
No, per això, i més amb el rigor i la manera pedagògica que es fa aquí al Vendrell.
Sí, la veritat és que sí.
Dit això, continuem.
No, molt agraïda jo d'aquest batxillerat.
No, i tant. I de fet, clar, arriba un moment que has de marxar fins a Barcelona. Tu ets de Vendrell
sí.
I has de marxar a Barcelona perquè tot es cou allà, a la capital.
Doncs sí, va ser complicat perquè em va pillar amb el Covid. Nosaltres vam fer segon de batxillerat,
sí.
Que a març, que estàvem acabant ja, ens van tancar a casa.
Clar.
Llavors era aquest moment de decidir on anar, tancar com l'etapa de Vendrell. Jo mai havia sortit de Vendrell, de l'escola de dansa. Tot aquest tancament no va existir i tota aquesta transició va ser molt estranya.
Ostres.
Però bueno, des de casa i com es va poder, jo vaig preparar les proves per l'Institut del Teatre.
Molt bé.
Que era el lloc com de referència,
sí.
No?
També.
On estudies teatre? Ah, l'Institut del
Teatre. On de referència, a nivell català.
Sí, i em van ajudar des de batxillerat escènic el Jordi Martí, el meu professor de teatre, a preparar-me les proves i no les vaig passar. Vaig quedar-me... No molt, però bueno.
Són punyeteros, eh?
Són difícils.
Són punyeteros.
T'has de preparar moltes coses, sí. Volen un perfil molt clar. Bueno, se'm va quedar com allà. Llavors vaig dir, vale, doncs me'n vaig estudiar a una escola de Barcelona també, que era escola de dansa. Però també era com un grau universitari, però de dansa.
Val.
I va passar una cosa molt curiosa, i és que, o sigui, jo estava matriculada, havia pagat la matrícula, i arriba setembre, i jo en plan, que raro, ningú m'estava enviant res dels horaris, de res, i escric... hola, soc la Clàudia Bargalló, matriculada per aquest curs. Em podeu passar horaris, informació? L'escola està tancada. A causa del Covid, es veu que es van quedar malament de diners.
Ostres.
Van haver de xapar-la completament.
Sí.
I tothom que estava matriculat i tothom que estava ja començant el seu recorregut.
Amb els diners pagats, clar. Ostres.
Fins aquí. I jo em vaig quedar amb 18 anys.
Què dius?
Sí, sí. 18 anyets, setembre, amb un curs per endavant, que jo el tenia ja com complet.
Clar, clar, i barat no devia ser?
No devia ser, no ho era. Sense res, em vaig quedar com...
Ostres!
Va ser un cop bastant dur.
Quin començament, doncs, eh?
Va ser dur.
És a dir, no només marcats per la pandèmia, és evident, que ja és un punt d'inflexió,
sí.
Però també amb les dificultats del Covid que et porti, per exemple, això.
Completament.
A quedar-te sense matrícula.
Sí.
Però ho has pogut anar solucionant, això.
Ho vam solucionar. Jo, en aquell moment, va ser com una mica de... el destino, que m'està volent dir. però al final, el destí, efectivament, va parlar. I aquell any em vaig poder formar... O sigui, em vaig crear la meva pròpia formació.
Bé.
Em vaig anar a fer dansa, tot a Barcelona, a una escola de dansa que m'agradava molt. Vaig anar a fer cant particular amb una noia.
Val.
Vaig fer teatre a una altra escola. És a dir, vaig conèixer tota Barcelona
bé,
a cuentagotes. Però em va permetre aquesta cosa de sortir de Vendrell, conèixer món sense tancar-me en una escola. O sigui, va ser conèixer món, sortir del huevito.
Conèixer món i, sobretot, conèixer el mundillo.
Exacte.
No, el mundillo...
El mundillo, que en el cas del teatre musical és el mundazo, perquè clar, teatre, dansa...
Sí.
I tot en llocs diferents em va permetre conèixer moltes coses. També, bueno, totes les hòsties me les vaig emportar, també te digo.
Bueno, així s'aprèn, quan diu la gent gran, així s'aprèn.
Així s'aprèn,
exactament.
I vaig anar a parar també, en una d'aquestes moltes coses que feia, a una escola de teatre musical, que és la que al final vaig decidir, aquí quiero ir jo, que és Aules.
Molt bé.
Aules Arts Escèniques. I vaig dir, ostres, aquest món m'agrada. O sigui, no m'havia plantejat mai aquesta cosa d'unir totes les disciplines
sí,
i fer teatre musical. I vaig dir, me gusta.
Molt bé. A partir d'aquí has anat enllaçant feines.
Sí.
No? Que és el que també comporta aquest món, suposo que és... Bueno, no, aquesta...
Anar fent de tot.
Exacte.
Tal qual.
Anar saltant de feina a feina, projecte a projecte, que també és una mica... la gràcia d'això. Ja sé que és una certa inestabilitat i que dins aquest panorama laboral que tots volem estabilitat, però una mica fa això, que vagis...
Però a mi ja m'agrada, ja m'ho dic.
No, per això dic, i això que també és una de l'essència d'aquesta feina.
Sí. Jo vaig tenir molta sort de que a primer, o sigui, vaig entrar i el segon trimestre ja em van agafar un musical de teatre infantil.
Molt bé.
Vaig fer de ballarina.
Bé.
I és una cosa que m'ha acompanyat durant els 4 anys de formació.
Molt bé. Que de fet, amb aquest espectacle veu venir aquí el Vendrell.
Sí,
l'any
passat.
Ho recordo.
Sí, 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 m'ha fet molta il·lusió.
Uh-huh.
I amb aquest espectacle, en aquesta companyia que es diu La Roda Produccions,
sí,
per mi ha sigut com els que m'han criat en el món professional.
Uh-huh.
Perquè vaig entrar sense saber res de com era.
Clar.
I vaig començar com a ballarina. Després aquest any passat em van donar un paper com secundari.
Val.
I aquesta temporada he pogut fer de l'actriu protagonista.
Que bé.
I ha sigut com, bueno,
fantàstic,
no sé, com un acompanyament molt xulo.
Clar, clar, clar.
A nivell artístic i a nivell com d'entendre com va una companyia,
sí, sí, sí,
els
sí,
bolos, com funciona,
clar,
a nivell de, econòmic.
Sí. Clar, la formació és importantíssima, és obvi, la tècnica és importantíssima, però on s'aprèn és trepitjant l'escenari,
sí,
en certa manera.
Exacte.
I això entre d'altres, perquè jo crec que és destacat, és una feina destacada i molt visible i molt mediàtica, que és la participació dels Gaudí, que és el vídeo que ens van enviar, quan vam dir, eh? I del qual, bueno, va ser, suposo que participar en un acte així deu ser xulo.
Això va ser, no?, molt guai per tot el que va significar,
clar,
la veritat. I la gala la dirigia el director de la meva escola d'aules.
Ah, bé.
I va triar gent de... Bueno, de tot el panorama, molt diferent, perquè el dels Premis Gaudí, amb la coreografia el que volíem fer és agafar gent molt diferent, ja d'edats,
sí,
de personalitats i amb estils diferents.
Mm.
Llavors va agafar gent de contemporani, de clàssic, de danses urbanes, que ell havia treballat, i de l'escola em va decidir agafar
que
a mi
bé.
Com a danses urbanes.
Molt bé.
I...
que t'agraden totes amb tu, no, suposo?
M'agrada.
O les has tocades totes, no, per l'efecte?
Exacte, sí, sí.
És un món difícil, però, no? Dèiem que és inestable,
sí,
i deu ser complicat. No
és
sé,
complicat.
No? Saber tocar quines portes, no? Ser, sí, visible per segons, no?, quines productores, quins directors...
Completament. I el món del teatre musical, que és el que jo coneixia menys... Ostres, el món càstings, eh?
Ja,
és un tema, és...
Un dia hem de parlar, d'aquests mons dels càstings.
És menjar-te molts nos, moltíssims,
ja,
tota l'estona. I lluitar contra això no és fàcil.
Bé.
No és gens fàcil.
I com et veus d'aquí uns anys? Suposo que et dedicant a això, no? La intenció,
sí,
hi és, no?
Sí, i tant. Sí, ho sé. O sigui, jo en aquests 4 anys he dubtat moltíssim, tothom. Jo pensava que era una cosa meva, però al final parles amb la gent i tothom hi ha un moment
tothom
que diu, jo és que ho deixaria, perquè pateixes molt, és veritat.
Tothom està igual.
Però després estem fent això perquè estem enamorats d'aquesta professió. I és com, si m'he ficat en aquest camí, és per aire per totes.
Clar que sí.
Jo ara lluitaré el que sigui, i d'on sigui, en un musical, sent coreògrafa, sent, sí, professora de dansa, sé que m'hi vull quedar.
Doncs
i vull trobar el meu camí.
Nosaltres no som ningú, per suposat, però des d'aquí t'encoratgem, de veritat, Clàudia. Aquest esperit. Jo, és que parlo molt, al final la gent em dirà, aquest paio està... Però jo parlo molt d'energies, m'agraden molt les energies, no? I l'energia que transmets, sí, que transmet els joves com tu, amb ganes,
sí,
de tirar endavant, de força i de posar il·lusió a un aspecte, que sigui així, que continuï així. I que la gent et segueixi per xarxes, perquè tens xarxes,
sí,
les utilitzes...
Les utilitzo.
Les podem dir?
Sí, i tant.
Digues.
A Instagram em dic @clauvergalló.
Vale, Clau Bergalló.
Sí.
@clauvergalló.
Doncs
seguiu-la, que vereu tota la feina que fa,
tota.
L'aneu a veure quan tingueu oportunitat, i a més això amb l'orgull de que és del Vendrell.
Exacte, visca.
Clàudia, gràcies, de veritat.
Moltíssimes gràcies a
molta
tu.
Molta merda.
Gràcies.
La Calaixera, un programa unicap de tot. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
Allò que estem fent totes aquestes setmanes i que ens agrada tantíssim. I en aquesta ocasió, especialment, nova secció de d'història, d'història local, de personatges, de dones importants al municipi, entre moltes altres qüestions. I ens fa molta il·lusió que s'assumés aquest joc i que ens acompanyi aquí al programa per explicar d'això i moltes altres coses, és la Gisela Alcón. Com estàs?
Hola, Pere, molt bé. Sí? Encantada d'estar aquí.
Ho dic de veritat i ho dic amb tota la sinceritat del món, que és recíproc i em fa molta il·lusió que vinguis.
Perquè també em fa molta.
Què hi tens amb la història, però? Perquè clar, tu no ets historiadora de base.
No. Jo sóc filòloga.
Imagina't.
Filòloga anglogermànica.
Imagina't.
El que passa que, bé, dintre del món de l'ensenyament sempre hi ha, no només ensenyem aquelles assignatures de les quals tenim l'especialitat, sinó que entrem al món de la coeducació, per exemple, i això et porta a fer uns estudis posteriors, i jo va ser el que em va passar. Doncs, el món de la coeducació em va portar a fer un màster d'investigació i docència d'estudis feministes de gènere i ciutadania.
Ostres!
Llavors aquí, clar, hi va haver un abans i un després, perquè llavors, clar, podíem combinar molt bé les classes de llengües, d'anglès i d'alemany, però a les tutories parlar del feminisme, de les dones que han deixat empremta, de les dones silenciades, de tot aquest tema.
Clar,
i vaig començar...
Clar, és el que has anat fent durant tots aquests anys també, no?
Exacte, i aquí Vendrell.
Exacte, a nivell personal, amb reconeixements, estudis, llibres sobre aquestes dones destacades i que es mereixen una reivindicació.
I tant.
I és el que farem aquí, no?
Sí.
Aquí en aquest espai, que és reivindicar en moltes ocasions aquestes dones, aquests personatges, però també històries. Històries, jo crec que és una mica això, històries del Vendrell.
Sí, que potser aparentment no són gaire transcendents, però aquestes petites coses, que potser no són molt transcendents, són les que ens han marcat a tots i ens fan ser com som i tenim l'entorn que tenim, no? I tot ho han fet doncs, persones anònimes, a vegades, doncs, com tu, com jo, com algunes dones que, com la d'avui, que traurem a la llum avui, i bé, tot això ajuda a fer la societat que estem.
Doncs va, som-hi, comencem. De fet, aquesta dona destacada, el titular, el dic jo, m'agrada molt,
Sí.
La cuinera d'Àngel Guimerà.
Ai, sí. Crida, eh?
Sí! La cuinera d'Àngel Guimerà.
A veure, si sentim aquest títol, segurament algú pot pensar que va ser la persona que el va cuidar des que era petit i que el va alimentar. No. Va ser cuinera, el va alimentar, va conviure, el va conèixer de molt a prop, i per això sí que és la cuinera d'Àngel Guimerà.
Val.
En realitat és la Felisa Almirall Romeu.
Val. Felisa Almirall
Romeu. Una vendrellenca, va néixer el 23 de desembre de 1905, de fet la tinc aquí al darrere, del barri de França, del carrer Cristina Baixa. Va néixer en una època complicada i que les nenes es posaven a treballar molt aviat, i de fet va ser el benvingut Socies qui li va buscar una feina quan tenia 12 anys d'anar a servir a Barcelona a casa de Pere Aldebert.
Vaja, val.
I qui era Pere Aldebert? Aquí està.
Aquí tenim el lligam.
Exacte, el lligam que menja el Guimerà.
Val.
Pere Aldebert, polític, periodista, escriptor, revista Renaixença, treballava conjuntament amb l'Àngel Guimerà. Primer freqüentava molt l'Àngel Guimerà que el Pere Aldebert, fins que s'hi va quedar a viure i fins que s'hi va morir.
Clar.
I arriba la Felisa, amb 12 anyets, en aquesta casa, a treballar. I allí es troba Pere Aldebert, i es troba a les filles de Pere Aldebert, l'Adriana i la Sara, que eren unes noies que estan molt aficionades a la cuina. No a la cuina quotidiana, sinó a la cuina fina, elaborada, treballada, pensada. Sí. I amb elles comença a aprendre molt. I ella sempre va dir que el van tractar molt, molt bé, i que es va sentir com una més de la família. I, de fet, per algunes petites pinzellades que he anat veient de la seva vida, devia ser d'aquesta manera.
Valt.
El que vaig parlar amb la seva neta, i no sabem qui és el nen. Aquest nen no sabem.
D'acord.
Si ho esbrinarem. De fet, si he començat amb aquesta dona, potser, bueno, dos o tres motius. Primer, com que va ser l'any Guimerà i es va acabar, mira, doncs una manera potser d'allargar una miqueta i veure el Guimerà des d'una altra perspectiva, no?
Clar.
I l'altra perquè jo vaig coincidir amb ella en el temps i en l'espai, que és molt curiós, poc temps, però vam ser pràcticament veïnes.
Val.
Quan jo era petita. Que jo no tinc molts records, de, no la veig. Però també tinc una bona amistat amb la seva neta, que ha sigut la gran font d'informació. Val. I n'han parlat molt sobre ella.
Així doncs, quan es troben a Barcelona, suposadament, Àngel Guimerà
I la Felissa.
I la Felissa, clar, suposo que comparteixen, no?, punt de naixença.
I tant.
D'una de naixença.
I tant.
Pertenença, en aquest
cas.
I
tant, i tant.
I és quan també comença aquesta relació amb el propi Àngel Guimerà.
Exactament. I la Felissa, hi ha una Felissa d'abans i una Felissa de després, perquè el fet d'anar a viure a casa del Pere Aldebert, diríem que hi ha com a dues Felisses. Una que és la Felissa i l'Àngel Guimerà, la relació que té amb ell, i l'altra, la Felissa amb les filles Aldebert i la dona que esdevé ella després d'haver viscut amb elles. Per tant, hi ha dos Felisses.
Clar. I a més, clar, perquè puc anar veient, es converteix en una dona empoderada en el seu moment,
sí.
A nivell gastronòmic, si podem dir-ho així, personal segurament també, perquè tot va molt lligat. A partir d'aquí publica llibres, fa molts cursos de cuina, però no cuina d'aquesta, de verdura bullida, sinó de...
I el llom rebossat.
Exacte,
no.
Sinó cuina de primer ordre,
sí,
el que coneixem ara, i és de la gastronomia, no?,
fina,
de màxim nivell.
Bona,
I aleshores és, no?, una mica els bressols i les cassoles de la cuina catalana de fa anys enrere.
Mira, si vols, desgranem una mica la Felissa de Guimerà i després la Felissa de Guimerà.
Vinga, va, som-hi.
Mira, la Felissa de Guimerà té molts records, la Felissa, de quan va estar a Cal Guimerà, vivint a la mateixa casa. Ella, de fet, tenia 12 anys, quan entra allí, i hi està fins a la seva mort, que ella en devia tenir 19 o 20, quan va morir el Guimerà. I els records que ella té, per una banda, és que el va acompanyar molt. Quan era més gran i diu que no hi veia prou bé, sortien a passejar pràcticament cada dia a la plaça del Pi, a vegades arribaven a la plaça Santa Eulàlia, que havien de parar a casa d'un sabater per descansar, per si es cansava, i l'havia acompanyat a l'Ateneu, l'havia acompanyat a la Porta Ferrissa a fer un cafè, li agradava veure'l com parlava amb la gent jove. Ella, de fet, deia que ell parlava molt amb la gent jove, però no li agradava que ningú quedés per sobre d'ell. Tenia aquell puntet. També l'havia acompanyat a l'Ateneu i passava moltes hores acompanyant-lo. El sentiment que ella té d'Àngel Guimerà és l'afecte amb la que la tracta amb ella. Quan era joveneta, ell va ser qui li va ensenyar a llegir i escriure. Això és important. I li va dir... Felissa, ets jove i has d'aprendre moltes coses. I li va preparar unes làmines grans i li feia resseguir cal·ligrafia perquè ella aprengués de lletra. Que ella, en una entrevista que li van fer fa molts anys, va dir que li va dir jo t'ensenyaré a aprendre de lletra. I aquesta part tan dreta, no?
Sí,
també
sí, sí,
de,
sí, sí.
Per part de...
Sí, sí,
i el record clar que havia de tenir.
Clar.
I, per altra banda, també explica que era una mica maniàtic perquè, clar, si ell havia d'entrar al seu quarto, treure la pols i netejar-li, li deia, Felissa, vigila que no entri ningú aquí dintre i em toquin les meves coses.
Només tu.
Ella sí que podia. Ella podia entrar. Ella ho sabia tot. I ell li ensenyava. No li agradava que li toquessin els objectes, no? Però aquesta mena que tenien així de complicitat... és molt bonica. Li ensenya a llegir i escriure, ella l'acompanya a tot arreu, li fa alguna confidència i també té records d'ell que sempre portava com una quartilla blanca que embolicada així com un canotillo a la butxaca i una pluma. I quan arribava a algun lloc, que era el millor, doncs li venia per anotar, no?, alguna inspiració, alguna cosa per escriure, treia aquella quartilla i amb aquella ploma es posava a escriure i ella veia que omplia tant el paper, diu, sempre escrivia de punta a punta, ple de lletres, ple de paraules.
Ostres.
Aquella cartella. I amb una ploma que la tenia escapçada i que no acabava de fer bé la lletra, no? Que deien, aquesta ploma s'hauria de canviar.
Ostres, doncs, quina història,
Sí.
Quina història.
I ella va estar en aquesta casa molt bé fins que va morir l'Àngel Guimerà. I també aquí hi ha una anècdota interessant de la Felissa, que quan, ella també Deixa entendre que era una mica tossut l'Àngel Guimerà, perquè diu, no va estar malalt molt de temps, però va tenir com una infecció i, com que era així com a tossut, és com si no hagués volgut fer cas, no?
Ja, sí, no,
que potser hagués passat el mateix, sí. No? Però com si ell no s'ho hagués pres prou seriosament, el de fer algun tractament, fer alguna cosa, i va morir.
Vaja.
Pocs dies va estar malalt. I quan va morir, el metge la va cridar i li va dir, Felisa, has d'anar al Liceu, al costat, que hi ha una botiga que t'esperen i has d'anar a buscar un paquet. Uh-huh. La Felisa, una noia que devia tenir 19 anys en aquell moment, comença, va, recull el paquet, torna a casa i quan arriba a casa havia portat una senyera, la bandera catalana, i li posen a sobre l'Àngel Guimerà la Felisa a una botiga que estava al costat del Liceu, no? I ella la porta, li posen i l'enterren d'aquesta manera. Ostres. I ella va viure en primera línia, diríem, la mort
i l'enterrament d'Àngel
Guimerà.
Ostres, quina anècdota. Mm. I després ressorgeix aquesta Felisa cuinera, exacte, empoderada, aquí, sabent escriure i escriure, és obvi, i comença tot aquest periple com a cuinera.
Exactament. Quan mor l'Àngel Guimerà, ella es queda a viure amb la família Aldebert, continua vivint allí, i sí que al Pere Aldebert li agradava molt el menjar bé, suposem que l'Àngel Guimerà també li devia agradar, i les germanes continuen fent experiments i receptes. De fet, l'Àngel Guimerà, una cosa que li agradava molt era anar d'excursió. I quan anava d'excursió i tornava a casa, a la Felisa, sempre li portava alguna recepta. Li deia, mira, Felisa, aquesta recepta. I que igual ella se l'experimentava. I una vegada li va dir, Felisa, un dia farem un llibre de cuina. I les germanes Aldebert, que es dedicaven a cuinar, treuen en 1923 un llibre de cuina. Un llibre de cuina que va tenir molt de ressò, però amb un pseudònim. No sabem en cap moment què és el seu llibre. Però aquest llibre l'escriuen elles i la Felisa, que va experimentant totes les receptes. Amb el pseudònim Marta Salvià és aquest llibre. I hi ha una recepta molt curiosa, que és el xató de Cal Guimerà.
Oh.
Per tant, el llibre té...
Que en alguna cosa s'ha esmentat aquesta recepta de xató en alguna de les xatonades anteriors. Jo ho recordo. Ens quedem sense temps.
Ai, Gisela, correm!
Però fem una cosa. Ostres, clar, un dia hem de parlar de la Felisa cuinera,
sí,
del que va fer, dels cursos que va fer el patronat de Santa Anna,
exacte,
per exemple, que va ser molt prolífica en molts cursos, de fet,
sí,
que va ser molt present aquí.
Molt.
N'hem de parlar properament.
Molt bé.
Ho hem de deixar aquí. D'acord? Gràcies.
A tu.
Anirem parlant, perquè això acaba de començar, i el primer dia ens quedem sense temps, però ho seguirem fent.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Desconvocats els talls de carretera del Gremi de la Pagesia Catalana que estaven previstos avui després d'arribar a un acord ahir amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tot i així, avui encara hi ha convocades diverses concentracions per explicar bé els punts d'aquest acord. Anem ara fins un d'aquests punts, anem fins a Vic, on hi tenim a la nostra companya, la Natàlia Peix. Natàlia, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
Hola, bon dia des de Vic. Doncs just en aquest moment ha començat una marxa lenta d'una cinquantena de tractors que van des de l'esplanada del Sucre, on s'havia fet l'assemblea convocada per aquest matí, fins a la plaça Major de Vic. Just ara estan sortint de la zona del Sucre. A l'assemblea han participat un centenar de persones. L'esplanada del Sucre era el punt des d'on havia de sortir tota aquesta comitiva per fer el tall de carretera, en cas que s'hagués fet, però avui s'hi ha fet aquesta assemblea, on els representants del gremi han fet una crida a participar de la mateixa organització i també, fent un símil futbolístic, s'ha definit l'acord amb el govern com la victòria d'un partit, però també han dit que encara queda tota una lliga per endavant.
Gràcies, Natàlia. Estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a Junts per a la compra de vehicles elèctrics en el marc d'un pla que engega la Generalitat per complir els objectius d'Europa del 2030. El parc de vehicles elèctrics de Catalunya ha de passar del 14% actual al 40%, és a dir, n'hi haurà d'haver quatre vegades més. El pla del vehicle elèctric de la Generalitat té 5 eixos i 20 mesures. 20 mesures, volíem dir, mobilitza més de 1.400 milions d'euros en els propers 5 anys. El president també s'ha compromès a ampliar la xarxa de punts públics de recàrrega amb l'objectiu d'arribar als 35.000 l'any 2030. I el Departament d'Interior està preparant el relleu de Ramon Lamiel, actual director general del Servei Català de Trànsit, per nomenar Eugènia Domènech com la nova responsable del trànsit aquí a Catalunya. Aquesta destitució arriba just després que el passat divendres l'accident d'un camió a la P7 al Baix Camp provoqués cues quilomètriques a la via i deixés atrapades a milers de persones als seus vehicles. I l'Ajuntament de Barcelona comença la retirada de les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla. El desmuntatge tindrà una durada d'unes 2 setmanes i està prevista que hagi acabat el 26 de febrer. Les tasques s'iniciaran amb el buidatge dels quioscos i la retirada d'elements afegits com ara embellidors i persianes. Un cop desbastellats els quioscos, s'eliminarà també la base i es prepararà el paviment a l'espera que s'iniciï la urbanització del tronc central de la Rambla. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Tercera i última part, això va que vol, esperem que per vosaltres també, i això, ens plantem a la tercera i última hora de programa. Avui dilluns, 10 de febrer, recordem-ho, aquest és l'edició programa número 3718. Això, com sempre, gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, gràcies per seguir-nos, per escoltar-nos i per veure'ns, sigui quin sigui el cas, sobretot per ser-hi, eh? Gràcies per ser-hi. Això, tercera i última part de programa, a la Calaixera, els dilluns, que parlem de cuina, és el dia per excel·lència en aquesta matèria, el dia que ens acompanya en Salvador Rovira, que ens aporta una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, sobretot que doni peu a la participació, a les trucades, i si no fos poc, avui toca fer sorteig. Així que totes les trucades i tota la participació que hem tingut aquestes setmanes ho condensarem en aquest sorteig on podeu emportar-vos un dels 20 àpats que regalarem, que es diu aviat, eh? 20 àpats en 10 restaurants que participen i col·laboren, així que és un gran sorteig i dels pocs que es fan avui en dia a la radiofusió, com a mínim comarcal. Doncs va, tercera i última hora, va, seguim, continuem, som-hi.
La Calaixera, un programa únic de tot.
Salvador, Salvador Rovira, com estàs?
Home, una mica escopetejada, la veritat. Acabo d'arribar, quasi no sé... Em pensava que no arribava.
Ostres, abans que res, de veritat, gràcies sobretot per aquest esforç per venir.
No, cap esforç, el que passa que... Com, avui han començat els concerts, sí, del Xató, a l'escola, s'acaba tard, i he anat en cotxe expressament per poder arribar d'hora, però arribo aquí i no es pot aparcar perquè està ple de cotxes. Llavors, sí, he tingut de deixar el cotxe quasi a Sant Oliva, quasi.
Vaja. No. Avui heu començat aquests cursos per l'Àngel Garriga. Sí. L'Àngel Garriga ha sigut la primera de les escoles.
Hi havia 50 i pico de canalles, molt bé, molt bé, i demà continuarem.
Molt bé, sí, durant tots aquests dies i fins la setmana que ve, fins tot just quan sigui la xatonada, sí, que passeu per totes les escoles, gairebé totes les escoles vendrellenques.
Sí, avui això és del matí, a les 9 del matí, hora lectiva, diguéssim, i demà és a la tarda, hora lectiva, però també a les 3 de la tarda ja va millor.
Molt bé.
No cal córrer tant i tot plegat.
Clar, ja per vosaltres, perquè tot això, diguem, els professors sou els membres de la Universitat del Xató,
sí,
que s'encarregueu, com sempre, de fer aquests cursos.
O sigui que tenim la sort que la majoria estem jubilats,
clar.
Algú que no, llavors, clar, els que no estan no han pogut pas vindre.
Ja, s'entén.
I bueno, llavors anem més escopetejats, tot plegat. Però, bueno, però tot, es fa tot.
I tant que sí. Doncs això, que has hagut de córrer per venir aquí a la ràdio, sí. Però ho has fet, així
sí,
que...
Sí, anava, dic, anava a punt de trobar, dir, Pere, comença tu perquè no sé si arribaré, però... Bueno,
ho haguéssim fet, ho haguéssim
ja
fet.
Ja ho sé, això.
No és el mateix, però ho haguéssim fet igualment. Això, el Xató, que ja és... anava a dir el pa de cada dia, és el plat de cada dia fins al cap de setmana que ve,
sí, sí.
Que ja en parlarem la setmana que ve, ens centrarem
la setmana que ve, però parlarem del Xató. La recepta serà el Xató, sempre preguntem algun ingredient del Xató, serà això, perquè, i llavors tindrem dos convidats, tindrem el president dels mestres xatonaires, diguéssim, i l'encarregada de l'Ajuntament del Comerç.
Molt bé, la Sandra.
La Sandra i el
Sandra
Pep.
García i en
la Sandra Marcer. I el Pep Maracé.
Fantàstic.
Doncs vindrà la setmana que parlarem tot plegat.
Parlarem àmpliament de la xatonada, però clar, amb el començament dels cursos, com dèiem, des d'avui dilluns, ja comença una mica el compte enrere. No, ara sí,
sí
que
sí,
anar tatxant el calendari per el cap de setmana del 22 i 23 de febrer, que és quan es farà ja popularment aquesta xatonada del Vendrell. Molt bé.
Bueno, dit això, que avui, com que no hi ha els pastorets i tot s'ha acabat, doncs...
Sí,
I hem parlat una mica del Xató, que no cal, bueno, no cal parlar més, que ja està bé, que anirem parlant. Doncs, com vulguis, ja podem començar.
Vinga.
Com que tenim sorteig...
Exacte, avui hem d'anar a Cala Barraca perquè hi ha sorteig avui.
Podem anar pels restaurants que col·laboren amb nosaltres, que gràcies a ells podem enviar a un àpat que creiem que està molt bé.
I tant que sí.
I en total són 20 àpats, com deies abans. Comencem pel restaurant Hollywood Food. Aquest restaurant està al carrer Major... número 12 del Vendrell. Després tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador.
Sí.
Tots ja el coneixem, és emblemàtic de a casa del Pau, on anava a rentar-se els peus quan era jove. Després ja no va vindre més. Després el bar restaurant Bon JP a la carretera de Sant Vicenç, el restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès, com deia l'estimat Paco, que aquests dies el recordem molt, que es cultiven les verdures i hortalisses, sempre dic el mateix, jo no ho sé perquè no he vist mai, però si ell ho deia, va a missa.
Ho repetim nosaltres, sí. Ho repetim.
Llavors tenim el bar Solà al carrer de Mar del Vendrell, també, el bar Estepa a la zona del Tancat, el restaurant El Niu al costat del Mercat, el restaurant Sacallets, també, a la platja de Sant Salvador, molt a prop del Vila Casals, la braseria a les Faroles a la plaça Francesc Macià número 2, i per últim, que ja quasi em canso de dir tants restaurants, el restaurant Bar Can Pep a l'avinguda Sant Vicenç 43.
Fantàstic.
Aquests són els 10 restaurants que col·laboren nosaltres. En podríem tindre més, però
jo
creiem que ja de moment està bé.
Sí.
Que si no, no hi haurà boles per
no, això. No tindrem ni boles, ni bombo, al final llavoràs tot.
Bueno,
això, són 10 restaurants,
10 restaurants, àpats... que estem molt contents que col·laborin amb nosaltres, i esperem que vosaltres també, quan us toca el sorteig i aneu per aquests llocs, suposo que quedeu contents.
Sí.
Si no, també ho podeu dir, sempre diem el mateix. Nosaltres acceptem totes les crítiques i tot el que vulgueu.
Sí, sempre que siguin amb educació, amb respecte.
Sí, amb això sí, amb educació, perquè si no ja...
No, a més, tenim una audiència respectuosa, amb molta educació, així que això no
cal,
passarà.
No cal esbrallança.
Ni molt menys. Però és bo que opineu, que comenteu i que formeu part també d'aquesta interacció habitual i contínua que tenim en aquest espai, també en secció de cuina.
També ho remarquem avui que hi ha sorteig, que el bar-restaurant Sacallets obren de dimecres a divendres.
Val, és bo saber-ho.
Vull dir, si ja ho trucareu i no surt ningú, sapigueu que de dimecres a divendres. Dissabte i diumenge no ho volen perquè doncs tenen altra feina.
I
al restaurant Vila Casals, igual.
Sí, jo crec que podem fer-ho extensiu ja a la resta de restaurants.
Hi ha molts restaurants aquí que no sé jo, clar, no sé si estan...
Ja, cada setmana els preus varien, són altres menús, i jo crec que seria una bona recomanació, ho dic perquè ja és un... No, ja és prou esforç donar-nos aquests premis, és a dir, poder encabir-ho en dies laborables per ells, encara que sigui divendres, que també pot ser un molt bon dia,
sí.
Doncs pensem que podem encabir-ho en dies laborables, dins el que sigui possible, doncs crec que, bueno, també ajudarien, eh?
Val, doncs
el
això,
propi funcionament dels propis restaurants.
Nosaltres ens agrada remarcar-ho i us ho diem, perquè sí, després si ens dieu, oh, no ens han trucat, no ens han volgut, o qualsevol cosa d'aquesta, doncs val més així, ja està.
Sí, exacte.
Vinga, dit això, ara farem una recepta molt fàcil, eh?
Val.
Avui serà de dolç, perquè
vinga,
com a
petit, ja està bé, ja.
Anem variant. I avui vinga, és un biscuit de xocolata. Fantàstic, vull dir, molt poca feina, tot, o sigui, es barreja tot junt, ara ho expliquem perquè si no ja no caldrà ni dir res. Comencem pels ingredients.
Vinga.
Biscuit de xocolata, eh? Jo he posat fantàstic perquè és fantàstic i tan fàcil que dir. 200 grams de farina normal.
Molt bé.
100 grams de cacau en pols. Jo poso la meitat pur, sense sucre,
sí,
i l'altra meitat que tingui uns 50-60% de sucre, diguéssim.
Val. Eh?
Ara, la meitat cacau pur, 16 grams d'impulsor, 200 grams de sucre moreno, de sucre d'aquest fosc,
sí,
que amb això ja quasi ja n'hi ha prou, 75 mil·lilitres o grams de cafè, 300 grams de llet, jo poso grams perquè 300 mil·lilitres és el mateix, 300 grams,
fem
un grams que la gent això a casa li ha millor. I llavors unes quantes virutes de xocolata, però això serà pel tirar pel damunt quan ja estigui a punt d'anar en forn.
Val?
Elaboració. Agafem un bol, tirem tots els ingredients que he dit a dintre, ho barregem tot, tot ben barrejat, i ja està. I agafem un mollo de pa d'aquests de fer plomqueis allargats, si el teniu,
sí, allargat ha de ser,
també, a rodó també, home, si
val,
però rodó, si poc jo, allargat
seria la seva manera,
queda més bé, sí. Llavors el forrem de paper de forn,
val,
el retallem o el mullem, que jo he explicat moltes vegades, es mulla, llavors agafa tota la forma del motlle i ja està. El forn, 180 grams, uns 40 minuts. Quan estigui tota la barreja feta, que podeu fer amb un túrmix mateix, que quedi tot ben fi, cap al mollo. Eh? I al forn, 180 grams, 40 minuts. Sortirà un pastís de xocolata que podreu fer servir per és sol o amb llet.
Sí,
o
amb el cafè, amb el que sigui.
Boníssim, i molt fàcil de fer, perquè avui, com que també tenia un sorteig, he pensat, busca o fes una recepta, ja són fàcils dos, però aquí queda més fàcil.
Encara més fàcil.
Allò només barrejar tot al forn i cap a mirar la tele.
Exacte. Ostres, ben fàcil. Sí. Pastís de xocolata.
El proveu, llavors, quan el teniu ja al moll, i tirem aquestes virutes de xocolata pel damunt,
val,
i ja està.
I ja estaria,
Ja està, senzillament
això. Ja tindríem, que fàcil.
180 graus, 40 minuts al forn. Allò que diem, se més, el punxeu.
Per veure que estigui ben cuit.
40-45 minuts sortirà perfecte. I no cal que sigui tampoc allò dintre molt... També és bo que sigui una mica humit.
Ja, sí,
no,
sí.
No cru, però
no, cru no, sí, perquè aquest cru és desagradable, sí, però que no sigui massa ressec, per entendre'ns.
Ja veureu que ja no sortirà massa ressec, eh?
Clar.
Queda perfecte.
Molt bé, pastís de xocolata, aquest seria el títol,
sí,
eh?
Sí, sí,
biscuit de xocolata.
Sembla algo que sigui, queda més bé, biscuit de xocolata.
Exacte. Obrim línies.
Vinga, doncs, la recepta, la pregunta, si volem, la farem perquè sempre ho fem.
Sí.
Com que és de xocolata, quant de cacau de xocolata han dit?
Doncs vinga,
quant de cacau
fa falta per fer aquesta recepta? A partir d'aquí ja, línies operatives. 977 15 70 69. A partir d'aquí ja, si ens podeu trucar, al 977 15 70 69. O també ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. 638 58 99 88.
Vinga, doncs jo ja tinc la llibreta i el boli a punt per anar apuntant.
Doncs vinga, tenim ja les primeres trucades.
Vinga,
les
doncs,
primeres
endavant.
Dues trucades retingudes. Anem
endavant.
Cap a la línia, o a veure qui ens apareix per aquí. Bon dia.
Hola.
Hola, Maria Dolors.
Hola, sóc jo la
ets
primera.
Ets tu la primera. Ets tu, Maria Dolors.
Perquè, com que estem pel papalet, a vegades és el primer.
Doncs mira, avui ets tu.
Sí.
Avui sóc jo.
Què dius?
Bueno, 100 grams de cacau.
Molt bé.
I molt bé, amb pols. La xocolata sempre va bé,
Sempre.
Sí, poseu meitat pura, perquè com que ja hi ha sucre, ja no cal que sigui tan dolç.
Sí.
I queda molt bé la meitat pura i l'altra meitat, doncs, no.
Clar, el cacau són les coses molt amargs,
Pastissos sempre i la xocolata...
Sí, això és com un pa de pessic, un biscuit.
Som xocolateros, Això ja ve d'herència de la iaia, de la mama, de la nena.
Molt bé.
Tots són xocolateros. Sí,
també.
Sí.
No, jo també.
És
jo,
molt bona, sí.
Jo també ho suc, eh?
És molt bona, el xocolata, sí.
És tan fàcil.
Sí.
És que tot barrejat, tot
ja està,
barrejat.
I cap al moll i cap al forn. I
ja dit, treballa al forn i ja, no, ja està.
I dit mollo allargat, però si és un mollo rodó, que no sigui massa gran, també el forreu en paper i també, ja, vull dir, no cal... Jo perquè el vaig fer amb mollo allargat.
Sí, 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 sí. Sí.
Un mollo rodó, un mollo rodó d'uns 20 centímetres, perfecte.
Sempre
perfecte.
També, sí.
Sí, com el del plonquei, sí, sí.
Sí, sí, però si allargat sí. Queda com més, no? Sí, queda com
sí, queda
més biscuit.
Més, sí,
més biscuit. Que diu el Badó. Molt bé, Maria Dolors.
Molts petonets i abraçades.
Vinga.
Que tingueu moltes trucades, eh?
Gràcies.
Esperem-ho, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Més connexions, bon dia.
A veure si entro jo, Pere.
Senyor Papalet.
I tant, que entres
sí, que és vostè, sí.
Ja m'ha tallat dues vegades el mòbil, eh?
Vaja, sí?
Sí, per això m'ha passat del davant la Dolors. Dues vegades se m'ha parat.
Ets el segon, no, no passa res.
Dic, carai, dic que aquest mòbil va com el Real Madrid, ja.
Com pugui ser, que pugui ser. Què dius? Bueno,
apunta 100 grams, Badó, em sembla que has dit 100 grams.
Ja està apuntat, sí, sí. Només de sentir-te la veu ja t'apunto de seguida.
100 grams de cacau per fer aquest biscuit de xocolata.
Sí, no, bo, bo, això va ser molt bo.
Sí, sí, home,
sí.
Sí, sí. Per esmorzar, per berenar, per postres...
Però quan sigui.
Sempre entra. Molt bé.
Bé, nois. Bueno, jo només us puc dir que has, a part de dir visca tots els calaixeros i calaixeres i la cuina,
sí, senyor.
Tinc que dir visca el Guardiola, perquè espero que eliminin un Madrid de la Copa d'Europa.
Ah, bueno, ja ho veurem, ja ho veurem.
A veure.
No tenim fills massa de res.
Sí, sembla ja. Que no passa per massa bueno, molts moments, em sembla, el Guardiola.
En Granada.
Home, sí, sí, esperem.
Esperem-ho, esperem-ho.
Estaríem molt contents, almenys jo.
Sí, sí, la gran majoria bueno. De culers, em sembla. Sí. Molt bé, molt bé, Jan.
Bueno, i amb un altre crit de Barça campió de Lliga... Bueno. Deixo pas a tots els que venen al darrere.
Molt bé, Jan, visca, 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 visca
bon
molt...
Gràcies, bon dia. Adéu, adéu.
Vas molt animat, però vale,
animat,
molt
animat, va, sí, sí. Bueno, la cosa,
ja
aquesta setmana ha anat bé, aquesta setmana ha anat molt bé. Sí. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola.
Carme Barquelló.
Això mateix.
Molt bé, Carme.
Bon dia.
Què ens expliques?
100 grams de xocolata, 100 grams.
Molt bé.
Ja està.
De cacau en pols, eh?
Ja no dic res més i deixem pas al darrere.
Molt bé.
No, si vos dic una cosa, tens temps, eh?
No, bueno, que mira, que bé, que tot va bé, gràcies a Déu.
Molt bé.
I va molt bé això per aguantar la línia aquesta.
Ah, perfecte, va, perfecte, i tant.
La línia aquesta.
I tant.
Bueno,
cap problema.
És com tot, amb bondat, home, si en mengem cada dia, però d'en quan en quan, no, és a dir, si
sí,
fem...
Sí, una mica d'aquí, una mica d'allà, però bueno,
bueno
és igual.
Per això que... El problema són les miques d'aquí, miques d'allà.
Sí, sí.
Si fem una mica de bondat amb la resta, doncs en quan ho podem fer,
això
no?
Això
molt bé.
Salut i hagi.
Exacte, ara ho has dit, salut i hagi. Gràcies, Carme.
Gràcies.
Que vagi bé.
Adéu, adéu, adéu.
Adéu, adéu. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola.
Què tal?
Hola.
Hola, sóc la Maria Antònia.
La Maria Antònia Piqué.
Antònia Piqué, sí senyor.
Sí, sí.
Què dius, Maria Antònia?
Bueno, pues mira, que t'he de ser bo, que passis, eh?
Ah, t'ho diràs, eh?
Proveu, proveu.
Sí, ja.
Ho feu i llavors
bueno,
ho dieu.
Bueno, un camí en tant, pues no passa res.
No, és no, això, no. No, és... En principi hem de menjar de tot. En moderació, això. Tot en moderació, però hem de menjar de tot.
No, i donar una mica d'alegria, pues mira, també en tant també va bé.
Clar,
i tant,
sí, i tant. Home, sí, 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 ens hem d'estar de tot i sempre d'això, pues això tampoc no és massa sa, eh? Vull dir que
no.
Ja està bé, ja, que puguem menjar una mica de tot sense haver de...
Sí, aquí anem variant dolç sí. I salat, fem més salat que dolç, però de tant en tant ens sí. Posem alguna de dolç.
Sí, sí, sí.
Ah, això.
Molt bé.
Bueno, pues 100 grams, eh?
Molt bé,
Maria
Antònia.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Que vagi bé. Adéu, adéu. Comencem a rebre whatsapps, que ara els comentarem.
Vinga,
mentrestant doncs. Passem una altra trucada. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Jordi.
El Jordi Soler.
Jordi Soler.
Tinc una
fe, hòstia. Tinc una fe. Jo l'he vist en Jan. El Jan té una fe de collons. Jo l'he vist. Ai, perdona.
Tinc una fe.
No digueu tacos, no digueu tacos.
Sí. Ai, Déu meu, senyor.
Bueno. És que et veig així tan animat que...
Els culers que en sou de raros,
hòstia. No, els tribuneros són una mica més pessimistes, però aquí la resta són positius, ja ho veus.
Tu a callar, Pere, tu a callar, que tu... No.
A més, no n'hi entenc. Jo a vegades parlo de futbol, de veritat, i no en tinc ni pajotera idea, eh? Jo pel que sento el que diuen, però no tinc ni idea. Bueno, això ho faig molt jo aquí, la feina. Però em sembla que en sàpiga les coses, però no en sé, no?
Igual te'n tindràs que posar aquest
tema,
ja veuràs com sí.
Ai, ai, ai.
No, no posarà, mentre jo estigui aquí, no te'n posarà. Mentre jo sigui aquí.
Ai, ai, ai.
I si vols, pots tenir queixa a l'Ajuntament o amb el senyor Pap, amb el Papa de Roma o l'alcalde.
Escolta'm una cosa,
digue'm,
Salvador.
Digues.
Vaig anar als Pastorets.
Sí. Digues. Jordi.
Sí, vaig anar als Pastorets.
Sí.
I la veritat, els dimonis no se senten, eh? Estava a la fila 16 i no sentia res.
Bueno, sentia soroll. No? O sigui, no vocalitzen, vaja.
No entenia res.
Sí.
Era perquè cridaven molt.
Sí.
També,
jo,
també.
Jo, mira, és un tema que jo potser tampoc no hauria de dir, però
digues.
Des del primer dia, jo sempre ho he dit, que tenen com la vocació de cridar molt, de cridar molt, de cridar molt, que criden tant que no se'ls hi entén.
Sí, i no vocalitzen.
No.
Sí.
No, criden, no, no, no. Jo crec que el diàleg el fan molt cridaner.
Es pot cridar, però...
Es pot aixecar la veu.
Es pot
narrar de forma contundent, però sense haver de cridar.
És veritat.
Jo crec que es crida molt.
Jo també ho crec, això, però...
Sí, jo crec que criden molt.
Bueno,
menys
mal,
una cosa...
Estem d'acord, mira, Jordi, estem d'acord,
veus? Jordi, he fet molts anys de Lucifer i cridava, però... Jo crec que se mantenia bastant, no, d'això?
No, jo estava a la fila 16 i tots els que estàvem allà, tots deien el mateix, eh?
Sí, però...
Els demonis criden massa, és que no se senten...
No, i és que, a més, criden quan parla de l'altre, m'entens? Ells mateixos es fan...
Jo crec, sí, jo també crec, i a més, jo crec que es va heredant, no?, diguem, d'actor a actor, personatge a personatge, es va heredant, i hi ha com aquesta manera de dir els diàlegs que jo també sempre ho he pensat i alguna vegada ho he dit amb algú fora, evidentment fora de micròfons, que pel meu gust també crec que el diàleg és massa cridat. No, jo, no per cridar tens més raó, no sé com dir-ho, saps?
Però en general tu et vas estar bé o et vas avorrir molt?
Sí, no, va estar bé.
Molt
no.
Bé, crec, vale.
Va estar bé.
Sí. Molt bé.
Vale, Jordi, merci.
Doncs vinga, que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé. Adéu, adéu. Anem cap als WhatsApp, tenim una trucada, però la fem esperar un momentet, i anem cap als WhatsApp, vinga. Que així no es fem esperar en aquest cas. Comencem per la Mònica Tarragó, que ens diu, bon dia, 100 grams de cacau. L'apuntem, Mònica.
Està apuntada.
A veure què més tenim per aquí. En Josep Maria Caral, pot ser, sí. Bon dia, 100 grams de cacau i visca el Barça.
Val, està apuntat el Josep Maria.
En Josep Maria Caral, ho he dit bé, sí. Després ens diuen, espera que a veure si veig qui és. Bon dia, per la recepta d'avui necessitem 100 grams de cacau. I una pregunta, els encenalls de sobre els hi posem abans d'entrar al forn o després?
Abans, o sigui, abans.
Abans, eh? Abans, sí. La Teresa Altés ens ho pregunta, eh?
Pots posar abans, Teresa, sí.
Val, la Teresa Altés que ens fa, bueno, la resposta i es fa aquesta pregunta.
Suposo que m'ho diu perquè no es cremin de sobre, no es cremin.
Però... Val. Doncs abans, d'anar al forn...
Sí.
Abans d'entrar al forn podem posar aquests encenalls. WhatsApp contestat i tornem cap a les trucades. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Maria Rosa.
Hola.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Sí, tot bé?
Escoltant aquest pastís tan bo.
Tan fàcil.
Fa venir gana, aquest pastís.
Sí, fa la cara de ser boníssim.
Sí. I a més ara és l'hora, Jo crec que ara és justament l'hora... d'un trosset de pastisset d'aquests i un cafè amb llet, almenys per mi. Jo dic sempre que és l'hora que d'això, és l'hora perfecta ara per fer-ho, això. Molt bé, doncs t'apuntem, Maria Rosa.
I es posen 100 grams de cacau, no?
Vinga, i
molt
tant.
Bé, molt
ja,
bé.
Ja sí, ho has dit bé.
No els entretinc més perquè puguin trucar més persones.
No pateixis.
Molt bé, Maria Rosa, gràcies.
No pateixis. Gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu.
Bon dia.
Passem a l'altra línia. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Fina Bargalló.
Fina Bargalló, sí senyor.
Bargalló, que truca la meva cosina.
Sí, mira. Com estàs, Fina?
100 grams.
100 grams. Perfecte.
100 grams, i bueno, igual dir, no cal dir, visca el Barça, que ahir va fer tots un bon paper.
Sí.
I visca el Vendrell de hockey, també.
Vinga, exacte, campions de la Copa de la Princesa, sí.
De la Princesa.
Ja tenim alegries per tots.
Sí.
Ja va allà convé.
A més,
doncs, bueno, doncs 100 grams.
Molt bé,
Fina.
I això que diu dels dimonis, sí que és veritat, criden molt.
Eh que sí,
Un paper molt maco, vull dir, fa molta tos, a veure, no, fa molt maco, però potser sí, bé, doncs, fa tants anys d'anar i això, t'estàs acostumada, però doncs sí, criden, han de fer una veu esclar forta, han de cridar, però això són dimonis,
un està per l'altre, cridar tant, tapen la...
El cridar,
la...
sí. Bueno, doncs, mira, de cara a l'any que ve, ja ho arreglaran.
Segurament
que sí.
No, és un apunt, és una apreciació,
sí.
Ni
sí, home, és clar.
No va més enllà d'aquí.
Que, a més, molt bé.
Sí.
Doncs, bueno, bon dia a tothom.
Molt bé,
Fina.
Doncs molt bon dia, Fina. Gràcies per trucar. Adéu, adéu. Passem una altra trucada. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
I bona recepta per començar la setmana.
Vinga.
Mal dia Rúfol avui.
Ah, sí.
Mica de xocolata, tenim.
Exacte, la xocolata sempre dona una mica més això de vidilla, no? Em sembla, sí. Que sent?
És l'Isabel.
Isabel, Isabel, sí. Isabel de Francàs.
Posem-li 100 grams de cacau, la meitat pur i la meitat entre un 50 i un 60% de sucre.
Molt bé.
Així i el cafè que has dit, líquid o...?
Sí, sí, líquid, líquid.
Sí, líquid, sí. Igual,
ja, el cafè ja fet, sí.
El cafè ja fet, sí.
Fet, amb aigua, bueno, líquid,
vaja. Exacte,
líquid,
sí, 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 cafè, tal, infusionat, ja, per entendre'ns.
Sí, sí. No, el cafè ja dic, igual són així com cullerades, així...
No, no, mira...
Un cafè o alguna cosa.
No, cafè, cafè ja fet, sí, sí, sí. Cafè, cafè fet,
molt
ja.
Molt bé.
I dono, i dono un punt de gust que ja fem amb el xocolata, sí. Això també s'hi diu doncs...
Sí, cafè, sí, cafè, sí, cafè i xocolata, sí. Està molt lligat,
doncs molt bé, doncs molt podem bé. Treballar 40 minuts al forn i,
sí, sí, no.
I ho provarem
a 180 graus, dalt i baix,
sí. Molt bé, doncs
vinga. Perfecte,
vinga, bona nit.
Gràcies,
a tothom.
Isabel, vinga, igualment, visca, visca. Adéu, 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 adéu. Vinga, som-hi. Bon dia.
Bon dia, carinyos.
Montserrat.
Hola.
Què dius?
Mira, escolti, tinc un fillet i no sé el que el tinc, però m'és igual.
Bueno.
Però com que sé que, encara no me'n recordi el que ho dic.
Sí, home, sí.
Estic apuntada igual.
I clar, estàs apuntada.
I pobre de vosaltres que no m'apunteu.
No, no, estàs apuntada ja.
Sí, sí.
Només al sentir-te la veu ja t'apuntem.
L'important és trucar i participar.
No?
Sí. L'important és trucar i participar, amb això ja en tenim
que
prou.
Que no soc gens escandalosa.
No, 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 no ets gens, no. No.
Molt bé, Montserrat.
Es nota que ja començo a estar més bé.
Sí, sí,
ja ara, ara fa temps, molt, molt temps que no dius allò. Àngela Maria, que m'encantava. Àngela Maria.
Ai, és veritat que no t'ho he dit, molt, molt de temps que no t'ho he dit.
M'agradava molt això de Àngela Maria.
Àngela Maria. Àngela Maria. Molt bé, Montserrat.
Vale.
Gràcies per trucar. Que vagi molt bé, fins demà. Igualment, igualment.
Avui
farem sorteig, sí, sí. Avui marxarem ja coneixent els guanyadors i guanyadores.
Vale,
vale, molt bé.
A veure si estem de sort.
Vinga, a veure, a veure.
A veure.
Vale.
Gràcies.
Adéu,
que vagi bé.
Adéu,
adéu. Passem pels whatsapps, aprofitem per passar pels whatsapps. Recordem també el contacte de whatsapp al 638-58-99-88. En Javier Nin, bon dia a tothom, avui 100 grams de cacau, i diu, tal qual, diu, ui, aquells croissants amb punta de xocolata que feien a la Cala Montserratina.
Val.
Els trobem a faltar,
vale, ja,
que diu el Javier.
Un any o altre ja el farà. Ja farà.
Més whatsapps. En aquest cas, en Javier Trilles. Bon dia, companys, 100 grams de cacau i visca el Barça. Doncs visca el Barça. I també ens envia un missatge de WhatsApp en Joan Buendia, el Joan, que 100 grams de cacau, i si dona temps, diu, podríem escoltar El tiempo vuela de los pequeniques.
Doncs vale.
Doncs vinga, me la descarrego.
Ja posarem els pequeniques.
La tinc a punt i potser quan fem aquella pausa per acabar de posar el bombo i aquestes coses, la podrem escoltar. Així que ara la intentaré preparar, la tindré a punt i, com dèiem, sí que la podrem escoltar per fer aquella pausa i acabar de preparar els números i el propi bombo. Més trucades.
Vinga, doncs, som-hi.
Bon dia.
Bon dia.
Hola.
El Josep Bargalló.
Senyor Bargalló.
Com anem?
Molt bé, i vostè?
Bé, subsistint.
Què m'explica?
No, bé, home, doncs mira, he trucat per... Dius passat no vaig poder tocar.
Molt bé.
Però doncs avui sí.
Que bé.
Ara hem parlat dels pastorets una mica,
Sí, ja he sentit, no? Jo ja m'he connectat, que estava passejant la gossa, però portava el ràdio a la mà.
Vale, molt bé.
Doncs... Que passava per allà i dir, vai, un friqui, que és aquest, no?
No, home, no.
Ja he sentit ja el Jordi Soler i companyia. Sí, és veritat, sí, que crida molt, i més bé els trons entremig, i tot plegat, doncs potser sí que s'haurà de fluixar una mica.
Es pot comentar i ja està, res més.
Bueno, jo crec, és la meva humil opinió, de veritat, és la meva humil opinió. Jo crec que és allò de no per crida més es té més raó, és a dir, no perquè un dimoni cridi més serà més dolent o menys dolent, és la intenció del text, m'explico, que a vegades la intencionalitat ja pot ser prou dolentota que no cal cridar per escenificar que són molt dolents, m'explico, però és la meva opinió, és la meva opinió.
Sí, sí, no, bé, bé. no, un tema de parlar, hi ha altres coses, hi ha diferents coses, però doncs, sí que tens un dels temes a parlar. Ja, bueno, avui justament tenim reunió, no molt artística, tenim reunió de junta.
Bueno, és igual, però el senyor president ja en farà... Ja farà esmena d'això.
Sí, el que ha recollit a la ràdio.
Sí.
Escolta, 100 grams de pols d'aquesta de xocolata.
Molt bé.
Molt bé. Molt bé.
Per cert, vaig estar aquest divendres, cada divendres hem tot una colla a esmorzar aquí al local dels jubilats, que hi ha aquí al barri de França.
Sí.
Som un grupet que anem, i feien truita de xató.
Ah, mira. Fantàstic. Era bona o què?
Bueno, jo no la vaig provar, jo.
No?
Vaig menjar una altra cosa, però el que tenia al costat no va provar, va dir que sí, que les agradaria. El del davant també va provar també, truita de xató, sí, hi havia fins i tot olives a dins de la truita, no?
Ostres,
olives,
que curiós.
I, doncs,
sense pinyol. Hi havia olives sense pinyol.
Oliva amb pinyol, sí, oliva negra.
Amb pinyol dintre la truita?
Sí.
No, jo dic més que era pel queixal d'algú a les...
No hi havia pinyol, no, suposo.
No, trobes de seguida.
Diu que sí.
I,
ah,
sí.
Hi havia el pinyol dintre tot. Sí. Bueno, era fantàstic, vull dir.
Molt bé. Molt bé.
Molt bé, Pep. Tira endavant, això. Perfecte.
Molt bé.
Vinga, endavant.
Gràcies.
Adéu.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Un altre WhatsApp. Bon dia, companys, en Jordi Trilles, 100 grams de cacau en pols i sobretot felicitar l'equip d'Hoquei Vendrell per aconseguir la Copa de la Princesa. Doncs vinga, felicitacions per
quina princesa? Quina princesa?
No ho diu, la princesa, no sabem quina. Si la Lara, l'abans o la... No ho sabem, la Copa de la Princesa. La Copa del Rei i la Copa de la Princesa.
Que la princesa en sonava més, diguéssim, a femení, no? A les
no,
nenes.
Sí, no, és diguem en categoria som, or hi ha la Copa del Rei d'hoquei, que és molt coneguda,
i
aquesta és la categoria plata, hi ha la Copa de la Princesa.
Vale.
És aquesta denominació.
Vale, perfecte, sí, cap sí.
Ara no hi ha gènere, ara, Badó, tot és el mateix, sí, gènere, ara no...
No havia sentit cap dia la Copa de la Princesa.
Sí, ja, unes quantes temporades que s'anomena d'aquesta manera.
Molt bé.
977-15-70-69, 2:15:12. 977-15-70-69, línies disponibles. I, per suposat, també podeu seguir enviant WhatsApp al 638-58-99-88. Encara podem tenir una estona més de participació, tot i que avui hi ha sorteig. Encara podem tenir una bona estona per encara rebre més trucades, perquè, de fet, aquestes trucades també les passarem al bombo, eh?
No.
No, no?
No, no, no.
Les guardarem per... Fas bé de dir-ho.
Sí,
perquè n'hi ha tantes, oi, que...
Sí, ho hem de dir.
Veu.
Les trucades d'avui ja passen pel pròxim sorteig,
perquè... Perfecte.
L'altre està...
Si no, no hi cabrem, eh?
No hi cabíem.
Fas bé de dir-ho. Doncs vinga, totes les trucades d'avui ja és per la nova llista.
Sí, obert llista nova de cara a la pròxima.
Perfecte, que farem quan anem a omplir, que serà seguida.
Quan vegi que no hi caben vols.
Sí, sí, sí. Abans intentàvem fer un cop al mes, aproximadament, me'n recordo.
Ara no, quan ja omplim
la llista, quan ja ens queden més números ja pel bombo, és quan fem el sorteig.
Avui serveix per la pròxima.
Ah, perfecte. Molt bé, doncs totes les trucades d'avui les guardarem per al proper sorteig. Però igualment podeu trucar, eh? Igualment podeu participar i podeu marcar el 977-15-70-69. Ara en Javier Nin, que comentava aquests croissants banyats amb xocolata... Diu que era la punta o eren farcis de xocolata també els que feia?
No, eren les puntes.
Era les puntes, eh?
Els petits que feia...
Ah, val.
Sí, banyava amb xocolata, feia amb dos xocolates, llavors... Ah. La gent amb dos xocolates diferents.
Ah, oh, que bé.
Llavors la gent agradava molt. Allò, vas provant coses fins que trobes una que...
No, clar, vas provant, que bé. Encara hi deus trobar, no? Molta gent que ho diu una dia. Això que ha fet el Javier,
sí,
molta gent ho diu, no?
Vegades,
trobem a faltar,
sí,
això, la coca, vegades. Trobem a faltar...
Jo els dic, la pròxima vida ja...
Ostres, si hem d'esperar la propera vida.
Home, no, perquè de fet feia coses encara, en pastisseria feia coses,
sí,
a casa,
sí,
però...
Sí, sí, sí.
Però croissants i això no.
No, això no. Les que costen de fer, són embolicats de fer, són costosos de fer. A vegades n'hem parlat, d'aquesta festa de fulles.
Ara feia coses que... ràpides, m'entens? Que no m'entretinguin massa i no em facin fora de la cuina. Perquè quan em poso jo a la cuina no vull ningú.
O sigui no, que no t'emprenyin, no?
Haig d'entrar a la cuina quan sé que no he...
Està clar. Que, escolta, mira, ara que parlem de croissants, que ara la pasta de croissant en si està molt de moda. Sí. Ara tot es fa, no t'has fixat, allò amb pasta de croissant. És a dir, he vist pa de molla de pasta de croissant,
sobretot
pizza.
Sobretot l'Oriol, sí, que fa molt bé.
Sí, doncs inclús he vist pizzas amb la base de massa de croissant. Vull dir que està com molt de moda.
Bueno, això jo em feia de pizza amb massa de croissant.
Sí, em feies? M'imagina't, ara sembla que inventem alguna cosa, no?
No,
és una pasta molt enriquida, és una pasta de full molt enriquida, no? Ni més ni menys. Va, anem a trucades, que hi ha més trucades.
Doncs vinga.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola.
La Mari Gallego.
La Mari Gallego.
Sí, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu, com estàs?
Sí, ja està bé, perquè fa un rato estàvem junts.
Sí, que... sí, fa un ratet que hem estat junts.
Ah, has anat a ensenyar a fer xató, no?, a l'Àngels Garriga.
Sí,
és la número 1. Abans també ens han entrevistat per la tele i dic que és la número 1, la número 2 del grup.
Molt bé.
Ja serà menys. Ja.
A menys xerra bé, eh? Té ganes de xerrar, que és important.
Té una energia...
Sí.
Això sí que és veritat.
Té una energia que ens...
Ens encomana
tots, sí.
Bueno, clar, s'ha de fer així, és el dia a dia, s'ha d'anar al dia a dia,
sí,
ja ho sabeu.
I tant que sí, molt bé.
I disfrutarem d'aquest pastís del Badó, 100 grams de cacau.
Sí, tu fes-ho perquè sé que ho pots fer ràpid i llavors m'envies la foto quan fas alguna cosa.
Claro, ja te
l'enviaré. No li costa gaire de fer coses.
No, la mare que seguia s'engresca. I quan és cuina encara més.
No.
Molt bé.
Doncs, bueno, que passeu un bon dilluns.
Gràcies, igualment.
I ja estem a quasi bé a meitat de mes.
Sí.
I no res, ja està.
I som amigues.
I el xató ja tenim aquí.
Ja està.
El xató ja és aquí.
De fet, la conta enrere, com dèiem abans, ha començat.
A mi m'agrada, m'agrada. M'ho he passat pipa aquest dematí amb tanta canalla. Una que fa una pregunta, l'altra també.
Una sollada tremenda del meu cap.
Sí, és una passada,
però molt macos. Tots preciosos.
Oi, contents. I després del final hem vingut a donar les gràcies, eh?
Sí, sí, sí.
Bé, és que gràcies,
molt
això,
bé,
molt
bé, maco.
Que bé, fantàstic.
Mira, s'ho passa molt bé. Ojalà que per l'exhibició n'hi hagi molts.
Sí,
molta
segur que sí, jo crec que sí.
Doncs bueno.
Molt bé.
De Mari.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies, Mari, amb tu.
Una abraçada.
Adéu. Anem cap a una altra trucada. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Pilar.
Hola, Pilar. Ja he sentido a Mari. Hola, Salvador i Pere. Y tiene toda la razón en lo que dice. Estar con niños es una,
sí,
es una delicia.
Dona la vida, que sé.
Sí.
Si no son teus,
Nos hace más jóvenes.
Si no son teus,
También. Sí.
Perquè si són propis, en comptes de sumar resten,
Sí.
No, però avui eren... Avui eren quasi 60 i bueno, ja el cap, al final tens un cap així.
Ja rebombori, ja rebombori.
Perquè tots pregunten a l'hora a casa i això i allò.
Això que ho porteu bé, vosaltres.
Sí, ja estem acostumats.
Però és veritat, que donen vida. La canalla dona vida. Sí. Els propis també, el reconeixerem dels propis també.
Bueno, jo el 20 també volveré.
Molt bé, a fer el coset d'adults, en aquest cas.
Sí, sí.
A fer-se el sopar, que dic jo.
Com el sopar, no?
Sí, veniu allà a fer-se la salsa pel sopar.
Per portar-lo a casa. Sí. Pues 100 gramos de cacao. Y Salvador,
dime.
Si me haces una foto de la receta, me gustaría, porque la he escuchado toda, pero no me ha dado tiempo a apuntar.
Bueno, sí, te la puc fer perquè faig una lletra de metge ara, últimament, que... I a la nit es torna a repetir, per la ràdio.
Ah, sí? Si lo puedo ir parando y si no, si te la sabes de memoria, mañana me la dices y me la copio.
Mañana, sí, demà portaré el paper i ja t'ho llegiré jo perquè potser alguna cosa... Sí que ho entendràs, però que ara escric una mica com un metge, pràcticament.
Vale, bueno, pues eso me lo puedes leer,
vale.
Y te lo copio directamente y así
molt
lo
bé,
tengo, te lo copio con vos.
Doncs demà,
vale.
A la partida de pádel ya...
Sí, demà sí. Nos veiem.
Molt bé.
Vale.
Gràcies.
Adéu.
De res, que passeis bon dia,
Igualment.
Adéu.
Adéu, Pilar. Adéu. Doncs va, també apuntem la Pilar. 5 minuts per 3 quarts de 12. No podem anar gaire més enllà, eh?
No, farem, sí, esperem una mica més.
Exacte, si esperem una mica més.
Ja poses música. Exacte, i preparem tot el tinglado. I
ja la tinc a punt, la cançó que ens ha enviat en Joan Buendía, i que serà que ens ajudarà això a fer acabar de preparar el bombo i acabar d'ubicar el sorteig i fer-lo. Sobretot la intenció és fer-lo i conèixer els guanyadors i guanyadores en aquesta ocasió, del sorteig d'aquesta ocasió. Però encara podeu trucar, ja diem, encara ens queden un parell de minuts per si voleu trucar i participar. 977 15 70 69 977 15 70 69 o a través del WhatsApp al 638 58 99 88. És molt fàcil, 638 58 99 88. Ara que parlàvem de les escoles, gairebé totes participen, no?
Quasi totes.
Gairebé totes, sí, potser sí. totes no, que són moltes.
Inclús el Garbí també, eh?
El Garbí també, sí, és veritat, el Garbí també, sí.
O sigui, autovies, no sé si en falta alguna.
Sí, la setmana passada ja vam parlar, o sigui, fem dels horaris i de les escoles.
I tota la setmana que
ve. Sí, són 15 dies, no? Bueno, 15 dies, són 10 dies, per entendre'ns. 5 dies laborables, 10 dies laborables.
El dimecres no tenim escola, perquè no, ja està bé, tenim un 8.
Val.
El aprofitarem per fer altres coses naltros. I bueno, bé. Però pràcticament cada dia estem ocupats.
Val, això, que ja de cara a la setmana que ve parlarem de com es presenta la jornada, la xatonada en si, que sempre s'intenta allargar durant 2 dies, tant el dissabte que hi haurà activitats, sí, jo, però sobretot el diumenge, que és el dia gran de la xatonada.
Vindrà la Sandra, que és pràcticament la que ho munta, de part de l'Ajuntament,
tècnica de fires,
la tècnica de fires de l'Ajuntament, i el nostre president, el Pep Marracer, que... O sigui, el programa el faran ells dos.
Molt bé.
O sigui, ja parlaran ells i jo escoltaré.
Bé, que expliquin com es presenta l'edició d'aquest any.
El que farem la setmana que és, direm la recepta del xató, i quan truqueu només haureu de dir un dels ingredients que fem servir pel xató, que això ho fem cada any.
Sí, cada any ho fem, és veritat.
Un ingredient i ja està.
Sí, ja està. Recordarem com és l'elaboració, perquè ja l'hem explicat en moltes ocasions, però bé, recordarem com és la recepta del xató, 100% vendrellenca.
Sí, cada any ho expliquem, cada any sempre... ho expliquem. Quan s'acosten aquests dies, cada any ho expliquem, perquè és quasi una tradició, sí, 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 explicar-ho.
Mira, una curiositat, també a nivell personal. L'altre dia vaig conèixer una persona, un senyor, vaja, era un senyor, que és de Vic. I diu que li agradava molt el xató i que feia molt de xató a casa seva i a Vic, i li vaig preguntar com el fas, i el feia a la manera vendrellenca, perquè diu que en el seu dia va buscar la recepta per internet i va trobar la recepta vendrellenca, i fa amb els productes escalivats, és a dir, amb la ceba, el tomàquet escalivat, i el deixa covar. Perfecte. I li vaig dir, l'estàs fent el tipus vendrellenc.
Hi ha molta gent que li agrada ben, sí, covat. A mi tan covat, allò de tipus molt,
bueno,
tampoc,
no, ha de ser allò un punt, no és obvi, un punt, ha de tenir un punt una mica reposat, però tampoc no massa, està clar. Doncs, curiositat, que un senyor de Vic feia el xató vendrellenc, a la manera vendrellenca.
I molt important és l'escarola, també, sempre ho diem.
Sí, que sigui fresca, cruixent.
I si la trobeu de cabell d'àngel, millor.
Clar.
I si no la trobeu i és l'altre, mireu els tronxos, els troncs, allò que no n'hi hagi gaires.
Ja, sí, que sigui tendre, cruixent.
Miqueta, perquè si no, també...
I sobretot, un punt clau és que sigui molt, molt escorreguda, eh?
Això sí.
Molt, molt escorreguda, l'escarola, sí, que no deixi gens d'aigua, si no sí que s'ho carrega tot, es carrega el plat.
Sí, perquè fa líquid i llavors fa un suc a sota i no...
Clar, sí. Mira, un WhatsApp.
Vinga, doncs.
Serà el darrer WhatsApp, segurament la darrera participació. La Laura Montequi. Bon dia, sóc la Laura Montequi, pel concurs 100 grams de cacau. Pastissets fàcil per un cumple, ens diu.
I tant, sí, senyora. Sí, Laura, sí.
Doncs,
fàcil per un cumple. Si tu has agafat la recepta, te li pots passar a la mama.
Sí, exacte.
I si no, ja demà...
I si no, si us veieu, li expliques físicament i que s'ho pugui apuntar tal qual. Doncs va, a punt d'arribar a 3 quarts. Vinga, jo crec que ara sí ja. Trenquem participació. Avui sí, ja tanquem participació.
Avui, sí. Que Déu-n'hi-do ja, els que tenim pel pròxim d'això.
Hem començat, com sempre, força aquesta nova llista. Anem cap a la cançó que ens enviava en Joan Buendía, aquesta cançó de Guateque, de Los Pequeñiques, El Tiempo Vuela.
M'encanta.
I amb això acabem de preparar el sorteig i el fem de seguida. No marxeu.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Calaixera, un programa unicap de tot.
Tot a punt i disposat.
Ja tens les boles a punt, ja.
Ja està, sí, clar, que de fet, la pausa era per posar les boles que havien trucat el mateix dia, però com que ara ja no, aquesta cosa ja no ho hem fet,
no
he hagut de preparar res, que ja tenia preparat abans de començar amb totes les boles previstes, eh?
No, com que estic a l'altre costat del vidre, no ho veig com fas totes aquestes coses.
Sí, sí. No, sempre quan fem aquesta pausa, jo pues, m'acabo de preparar el bombo i poso les boles de les últimes trucades, però com que aquestes trucades són per al proper sorteig, així que ja el teníem tancat el bombo, ja, per entendre'ns.
Estupendo. Ja el teníem tancat un amic meu diu estupendo, senyor. Estupendo.
I organitzat. Estupendo. Sí. Doncs vinga, tot a punt, el tinc aquí, vinga. El tinc aquí. Me'l poso aquí a la dreta perquè per raons òbvies em va més bé.
Ja podem començar com vulguis.
I per on comencem? Quin restaurant comencem?
Comencem pel restaurant Vila Casals.
Fantàstic. Doncs vinga, Vila Casals, anem cap al primer... El número 60. El número 60.
60, mira, Pilar Avante.
Pilar Avante, enhorabona. Vinga, següent número. Encara el restaurant Vila Casals. Ep, hòstia, se m'hi tinc por que em caigui. 24.
Número 24.
24.
Maria Carme Arroyo.
Enhorabona. Vinga, canviem de restaurant.
Sí, ara ens anem al restaurant Hollywood Food.
Vinga, remenem. I cau el 82.
El busco, número 82. 82. Maria Antònia Piqué.
El segon del Hollywood.
Hollywood Food, el segon, vinga.
El 53.
El 53, 53. Gerardo Montecchi.
Enhorabona. Tornem a canviar de restaurant.
I ara ens anem al restaurant Bon JP.
Vinga, remeno bé. Sóc de carregar-me el bombo, que si no... Ja s'encalla. Ara. El 16.
Número 16.
Número 16.
Maria Dolors Rodríguez.
Enhorabona. Vinga, canviem.
El segon pel restaurant Bon JP.
El número 39.
El número 39. 39. Jordi Vives.
Enhorabona.
I ara ens anem cap a Can Quildo.
Vinga.
A Llorenç del Penedès.
Can Quildo, que ells mateixos es cultiven les
verdures. Les verdures. Sí.
76. Número... El 76.
Espera que ens ho gira pàgina aquí. Número 76... Mònica Tarragó.
Enhorabona. Vinga, el segon.
El segon per Can Quildo.
54. 54.
Número 54, 50... Teresa Altès.
Enhorabona. Tornem a canviar de restaurant.
Sí, ara ens anem al Bart Solà.
Vinga. 61.
Número 61.
Sí.
Maria Carme Galant.
Enhorabona. Un altre, el Barçolà. Epa, acabo, sí, cau. 69, mira, un altre 6. 69 en aquest cas. 69.
69, sí. Joan Buendía.
Enhorabona. Bé, demà li podrem venir quan vingui.
Vale. Ara ens anem al Bar Estepa.
Vinga. Bar Estepa. 78, el primer de l'Estepa. 78.
Número 78. Josep Maria Caral.
Enhorabona. El segon per l'Estepa. 30, ben rodó. 30.
Un momentet que no m'entendrà buscant, saps? Allò.
Ja. Tranqui, tranqui. No hi ha pressa.
A veure, Jaume Nin.
Jaume Nin.
Jaume Nin.
Sí, número 30, Val Estepa, Jaume Nin.
Clavataire.
El Clavataire, fantàstic. Molt bé. Ja hem fet dos, no? De l'Estepa sí, canviem-ne ja, oi? Ja hem fet els dos, oi, de l'Estepa?
Sí, ara ens anem al Niu.
Oh, quin clam, tants premis, tu.
Sí, sí, veritat.
Va, en aquest cas, 88. El Niu, sí, el primer del Niu, 88.
Sí, 88. Xavier Trilles.
Enhorabona. El segon pel Niu.
El segon del Niu.
Mira, ostres, de ben seguit. 85.
86. Isabel Codina.
Enhorabona, Isabel del Francàs. Tornem a canviar de restaurant. És un no parar, això.
Ara anem als Segallets.
Vinga. Altra vegada 80. 80.
81. Jaume Vidal.
Enhorabona. Encara els Segallets.
Els Segallets.
62.
62, Maria Carme Fernández.
Enhorabona. Encara ens en queden dos més de restaurants.
Sí, ara anem a les Faroles. A les Faroles. Les Faroles.
Vinga. Les Faroles, número... 89.
Ara surten els 8, ara.
Sí, farem tot el...
89, la Mari Gallego.
Mari, enhorabona. Aquestes són les últimes trucades, segurament, de la setmana passada, aquestes.
Sí, i ara la Roseria les Faroles, el segon.
El segon de les Faroles. No, ara no hi ha 8, eh? Ara hi ha... El 3, el 37. 37.
37. Jordi Soler.
Enhorabona. I a l'últim restaurant...
I ara ens anem al restaurant Cal Pep.
Això, Cal Pep. Cal Pep,
que és l'última adquisició.
Això, l'última incorporació. Això no tenia present, eh? Perdoneu. El Cal Pep. Vinga, Cal Pep. I el primer afortunat o afortunada, el número... Mira, 3.
Número 3.
Número 3, no en dic cap així de número baix, és el primer. El número 3.
Maria Antònia Calvet.
Maria Antònia Calvet, enhorabona. I ja l'últim dels últims.
L'últim dels últims.
Vinga. Mira, el número 10. Número 10, quin número més va?
Margarida Minguella.
Número 10.
Margarida Minguella.
Enhorabona.
I fins avui el sorteig d'aquest mes.
Ja,
i fins aquí el sorteig d'aquest mes.
Ja, els tenim tots, eh?
Ja estan tots, ja.
20 afortunats o afortunades, 20 àpats de 10 restaurants diferents.
I recordem tots el que he trucat avui, entra ja pel pròxim sorteig que... Sí. No, a la velocitat que anem no tardarà molt.
No, jo crec que no, eh?
Avui hem tingut... Estem molt contents, 19 trucades ja.
Bé, està bé, sempre anem cap aquí, eh?
Sí, 19, 20 ara, sí.
La vintena, anem fregant aquesta quantitat.
Molt bé.
M'he permès el luxe de triar una cançó dels Beatles.
Ah, vale.
És O Darling. No, així per canviar una mica.
Per canviar, ja està bé.
No?
M'agraden quasi totes.
Aquesta O Darling, i que ens ajuda ja a la recta final del programa, l'escoltem i després ja ens acabarem d'acomiadar.
Molt bé.
Seguim escoltant els Beatles amb aquest O Darling, però és que tenim un parell de consultes per WhatsApp i els aprofitarem abans de marxar. D'acord? Bé, el Gerardo. El Gerardo ens diu 5 grans de cacau, que l'apuntem per la setmana que ve, cap problema. I pregunta si valdria també la ratlladura de xocolata que té de la tableta de trapa.
valdria, però doncs val més que busqui un cacau pur sense sucre i la meitat de cacau pur i un cacau de la marca que vulgui.
O potser es refereix per les virutes de sobre.
Ah, perfecte.
Intueixo, eh?
Això perfecte, si és per sobre, cap problema.
Sí, oi?
Sí.
Bé, doncs, contestat queda.
Si és per sobre, sí, o les ratlles i cap problema.
I després la Mònica Tarragó ens diu, és de dilluns a diumenge al restaurant Can Quildo? És el que dèiem abans, en principi intentarem prioritzar dies laborables. Ara, esteu amb la potestat de fer una trucada, jo crec que fer una trucada prèvia i preguntar-ho no està de més.
Sí, no, normalment a Can Quildo no sé quin dia tanquen, dilluns o dimarts tanquen.
Clar.
Però doncs truqueu i pregunteu que podem vindre aquest dia i llavors us diran si sí o
si no. Exacte, això mateix. Diu, mira, ens ha tocat aquest bal de ràdio al Vendrell, sí. Que podem venir.